Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
A Xocolata Xolong, elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Bona nit, són 8:45.
No ho sé, amb Pep Tormos.
És dijous 10 de novembre, en plena cimera mundial pel clima de les Nacions Unides, amb crides de tots els experts i governants a aturar l'emergència climàtica. Avui han sorprès unes declaracions d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid. Creu que la crisi climàtica és una gran estafa.
Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo. Pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo.
Negacionisme climàtic en estat pur, declaracions que podrien haver signat perfectament Donald Trump o Jair Bolsonaro. I és alarmant, precisament, que en un moment en què es demana anar tots a l'una, administracions, empreses i ciutadans, els primers, els governants, se'n despengin amb discursos així. Quanta evidència científica més fa falta? Avui, sense anar més lluny, n'hem tingut un nou exemple. Un estudi confirma que la contaminació ambiental fa que les UCIs s'omplin d'infants amb bronquiolitis. Els nens i nenes tenen molts més problemes de salut que els adults per culpa del fum dels cotxes. Avui en parlarem en temps de tertúlia amb un dels coordinadors de l'informe, el pediatre i epidemiòleg Quique Bassat. I farem tertúlia amb Sílvia Falcón, Núria Oriols, Josep Manel Silva i Dolors Camats. Passen 2 minuts de 8:45 abans de sopar o de saber que... El govern de Pere Aragonès es queda sol al Parlament. Una nova votació impulsada per Junts i que ha rebut el suport de tots els partits de la cambra, excepte Vox, Ciutadans i el PP, ha constatat que l'executiu d'Esquerra està en minoria i que no té aliats. De fet, a la pràctica, la proposta de Junts al Parlament era una qüestió de confiança encoberta. Adrià Santasusagna.
Una moció amb un sol punt en què es constata que el govern ja no té els suports que van investir el president Pere Aragonès. Junts continua posant el dit a la llaga del govern i s'hi han afegit també socialistes, copaires i comuns. En parlen Josep Rius, Alicia Romero, Dolors Sabater i David Cid.
És un govern feble perquè s'ha quedat sol. I s'ha quedat sol perquè no compleixen els acords i perquè no són de fiar.
És això el que vol fer Esquerra Republicana? Governar sense el Parlament, sense dialogar, és el que sembla.
Teníem en encetada la legislatura l'oportunitat d'impulsar aquest gir. Aquest govern ha perdut la nostra confiança.
Està poc acostumat al diàleg, a la negociació i a l'acord.
Des d'Esquerra defensen que si el govern s'ha trencat ha estat per culpa de Junts, ho explicava Marta Vilalta.
Junts per Catalunya estava el govern de la Generalitat, Junts per Catalunya va decidir sortir del govern. I és la seva decisió.
Un nou cop pel govern de Pere Aragonès i és que els seus possibles socis l'avisen que ho canvia d'actitud o que seguirà sol.
No és l'únic revés que s'ha endut avui Pere Aragonès. El PSC ha tirat endavant amb el suport de Junts una moció que exigeix al govern posar-se les piles amb l'ampliació de l'aeroport del Prat i la construcció del quart cinturó, dos projectes que no acaben de fer el pes a Esquerra. Marc Martínez Amat.
El text reclama al govern que no es desentengui d'aquests projectes ara que el Departament de Territori és a mans d'Esquerra. Demana continuar parlant amb el govern espanyol per ampliar el Prat amb respecte a l'espai del Delta del Llobregat i acordar-hi en el termini de 2 mesos com s'ha de redactar el projecte de la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell. La moció l'ha defensat el diputat socialista Jordi Terrades i s'hi ha oposat el republicà Ferran Estruc.
El nou conseller de Territori ens deia: aquesta Ronda Nord no respon a les necessitats del territori. I qui està en minoria en aquesta qüestió és el govern de Catalunya.
I no és cap sorpresa, perquè són els seus projectes estrella, és de l'ampliació de l'aeroport i de la B40 Quart Cinturó. Altre cop amb els dos grans projectes, com si el país no tingués altres problemes.
La moció ha tirat endavant amb el suport del PSC, Junts, Ciutadans, el PP i Vox i el vot en contra d'Esquerra, la CUP i els Comuns.
Un dels diversos motius de discrepància avui entre Esquerra i Junts ha girat al voltant d'una proposta que va preparar el Departament de Justícia abans del trencament de govern. Volien fer que els ajuntaments i els veïns poguessin emprendre accions legals en casos d'ocupacions conflictives. Junts retreu a Esquerra haver paralitzat la mesura que preparava l'exconsellera Lourdes Ciuró, i és que ara les accions legals en aquest tipus de conflictes només les poden impulsar els propietaris. Ciuró lamenta que la mesura hagi quedat al tinter, mentre que el republicà Pau Morales creu que hauria prosperat si Junts s'hagués quedat al govern.
Lamentem que el govern actual hagi aturat aquesta iniciativa legislativa. Un problema, tenim en les nostres mans una solució. Barrar el pas en aquesta solució potser hauríem de preguntar en el govern actual d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Si haguéssim volgut seguir el govern de Catalunya, ara potser s'estaria debatent un decret llei, no? Per tant, doncs és evident que les seves pròpies decisions els han portat com a mínim allargat.
La setmana que ve Junts presentarà la mateixa proposta com a proposició de llei, cosa que obligarà els republicans a mullar-se. I encara el Parlament demà reuneix la comissió de l'Estatut del Diputat que ha d'aprovar l'informe del cas Dalmases. L'esborrany d'aquest informe qualifica d'infracció lleu la intimidació per part del diputat de Junts a una periodista del Fax de TV3. El text l'ha redactat Jaume Alonso Cuevillas i proposa sancionar Dalmases amb una amonestació pública, Adrià.
Cuevillas, de Junts, és el president de la Comissió de l'Estatut del Diputat, que és la que porta el cas. En aquest esborrany, Cuevillas no proposa cap sanció econòmica, sinó que aposta per una amonestació pública. També es qualifica com a infracció lleu l'episodi de Dalmases i el Fax de TV3. El text també diu que Junts té molts dubtes sobre si el codi de conducta té el suficient rang com per sancionar diputats. Això, de moment, és un esborrany que canviarà, perquè demà tots els grups hauran de consensuar un nou document a la reunió de la comissió, que es farà 10:45 del matí. No serà fins dimarts vinent, però a la mesa, quan es decidirà la sanció que s'imposa a Francesc de Dalmases.
Sí, Dalmases ha sigut un dels maldecaps principals dins de Junts per Catalunya les últimes setmanes. Avui se n'hi ha sumat un altre. La defensa de Laura Borràs ha hagut de sortir a justificar-se per haver contractat com a pèrit judicial un exmilitant d'ultradreta, condemnat per haver assassinat un estudiant de 19 anys. L'advocat Gonzalo Boye assegura que Luis Enrique Ellín, militant de Fuerza Nueva l'any 82, és un dels millors professionals en el seu camp. Segiró.
En una piulada, Boy assegura que ell mateix va contractar Ellín com a pèrit per la seva vàlua professional i defensa que el seu informe pot ajudar a absoldre Borràs de la causa que té oberta pel fraccionament de contractes a l'Institut de les Lletres Catalanes. A l'informe, els pèrits conclouen que els correus que incriminen Borràs es van obtenir sense aval judicial. És per això, creu Boy, que el fiscal demana que se l'expulsi de la causa fent servir com a argument els seus antecedents. Recordem que Emilio Ellín, militant ultra l'any 1982, va ser condemnat per assassinar l'estudiant de 19 anys Yolanda González, militant del Partit Socialista dels Treballadors. L'Audiència Nacional el va sentenciar 43 anys de presó. L'any 1995, però, va aconseguir el tercer grau i va sortir de la presó amb un canvi de nom. Des d'aleshores es diu Luis Enrique Ellín i és pèrit judicial especialitzat en anàlisi informàtica.
9:15, encara en plana política, Artur Mas ha perdut a Estrasburg la batalla contra El Mundo pels suposats comptes a Suïssa. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha tombat la petició de l'expresident arran de les notícies falses publicades pel diari just abans d'unes eleccions al Parlament. Els jutges descarten condemnar l'Estat, però aleguen motius tècnics i no entren al fons del cas. De fet, l'expresident de la Generalitat ja estudia engegar noves accions legals contra la policia patriòtica. Benet Íñigo.
Fa 10 anys que El Mundo va publicar que Mas tenia diners a Suïssa, una informació falsa però que va incidir de ple en la campanya electoral. El president ho va denunciar per la via penal i quan aquesta es va esgotar sense que s'identifiqués cap responsable, va portar el cas a Estrasburg. Denunciava que ni la fiscalia ni la policia havien fet suficient per esclarir els fets. Els jutges, però, creuen que Mas hauria d'haver activat també la via civil i com que no ho va fer, no queda prou demostrat que Espanya, com a estat, s'hagi desentès de l'assumpte. O dit d'una altra manera, que encara li quedaven línies de treball internes que l'afectat no va seguir. En tot cas, en un comunicat, Artur Mas subratlla que el tribunal no entra al fons de la qüestió i destaca que des que es va presentar aquesta demanda, ja fa 7 anys, han aparegut moltes proves, àudios i novetats de l'Operació Catalunya. Per això no descarta presentar noves denúncies, de nou començant per la via interna de la justícia espanyola.
I mentrestant, a Madrid, l'alcalde José Luis Martínez Almeida avui ha defensat l'homenatge al fundador de la Legió, el franquista José Millán Astray, i per fer-ho ha tornat a fer servir la carpeta catalana. Diu que no té cap sentit que li vulguin prohibir quan a Catalunya s'enalteix, diu, la figura de Lluís Companys.
És la cultura de la cancelación que pretende establecer la izquierda. Ni mencionar, en este caso, una calle de la ciudad de Madrid avalado por la legalidad y que, sin embargo, se puedan emitir sellos de correo pero con el Partido Comunista, que se pueda negociar con Arnaldo Otegi, terrorista, insisto, que se pueda reivindicar a Luis Companys, que fue condenado por dar un golpe de Estado en el año 1934 y todos los años se le hace un homenaje.
El govern espanyol ha confirmat que estudia denunciar-lo per vulnerar la llei de memòria històrica. Ho ha dit el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Los servicios jurídicos y los servicios técnicos del ministerio están trabajando, vamos a darles tiempo, pero más allá de ese posible incumplimiento de la ley, ¿cómo es posible que en el año 2022 el Partido Popular y el señor Feijóo sigan abrazados a la memoria de figuras franquistas que representan lo peor de nuestra historia reciente?
Almeida va inaugurar ahir un monument a la Legió Espanyola que va personalitzant el seu fundador, Millán Astray, amic personal i conseller de Franco i que va ser el director de l'oficina de propaganda de la dictadura. Cinc minuts i tres quarts de nou, Joe Biden i Xi Jinping es veuran les cares per primer cop dilluns que ve. Els presidents de les dues grans potències mundials, els Estats Units i la Xina, es reuniran just abans de la cimera del G20 que es fa a Bali, a Indonèsia. Segons han dit, treballaran en interessos comuns i abordaran qüestions com la sobirania de Taiwan o la invasió russa d'Ucraïna. Justament, a partir de la setmana que ve, el Ministeri de Defensa començarà a entrenar milers de soldats ucraïnesos que combaten a la guerra contra Rússia. La instrucció es farà a Toledo, per on cada dos mesos passaran 400 ciutadans d'Ucraïna perquè lluitin al front amb més coneixements bèl·lics que fins ara. Més detalls des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, durant 5 setmanes l'exèrcit espanyol els ensenyarà com desactivar explosius, els formarà com a tiradors de precisió i els explicarà com gestionar les baixes en combat. En general, els ucraïnesos que passaran per l'Acadèmia de Toledo seran civils sense cap experiència al front de batalla. Per això, el Ministeri de Defensa considera que és una aposta clau per la guerra contra l'exèrcit rus. De fet, segons la ministra Margarita Robles, més enllà de tecnologia punta, és imprescindible tenir soldats ben entrenats.
El invierno va ser duro. Nosotros nos sentimos muy próximos a los civiles porque van a cortar la electricidad, porque van a cortar, en fin, todos los medios de calefacción. Va a ser un país a oscura, pero al mismo tiempo que lo que quieren es volver a Ucrania, defender a su país.
La formació dels militars ucraïnesos a Espanya constarà d'entrenaments de 10 o 12 hores pràcticament cada dia de la setmana.
El gegant tecnològic Cisco System instal·larà a Barcelona el seu primer centre europeu de disseny de microxips. La companyia nord-americana ja té un espai d'innovació a la capital catalana i ara ampliarà amb una divisió per crear prototips de semiconductors. El desembarcament de Cisco arriba impulsat pel PERTE del xip per convertir l'Estat i Catalunya en un pol de referència a Europa del sector tecnològic de semiconductors. Marc Segués.
El nou centre de Cisco estarà situat al costat de les instal·lacions que l'empresa té al barri del Poblenou. Es dedicarà al disseny i la creació de prototips de xips, però no a la fabricació com a tal dels semiconductors, un procés que ara mateix es troba principalment a Àsia. L'empresa nord-americana encara no ha detallat el volum de la inversió ni quants treballadors contractarà. S'ha limitat a explicar que el centre començarà amb un equip d'enginyers que esperen que creixi gradualment els pròxims anys. El president espanyol ha anunciat avui l'arribada del centre després de reunir-se amb el conseller delegat de la companyia. Per Sánchez, la inversió evidencia que Espanya s'està convertint en un actor clau del mercat europeu de microxips. Al seu torn, el govern català apunta que aquesta inversió tindrà un gran impacte en l'acceleració de la recerca i el desenvolupament a Catalunya vinculat als semiconductors. Cisco té més de 80.000 treballadors arreu del món. Empreses punteres del sector com Facebook o Deutsche Telekom fan servir els seus processadors.
2:03, la contaminació ambiental afecta molt més als nens petits que les persones adultes, fins i tot abans de néixer. Ho alerta l'Hospital Sant Joan de Déu. Per exemple, la contaminació provoca més de la meitat dels casos d'asma a Barcelona. També hi ha més ingressos a les UCIs per bronquiolitis els dies posteriors a pics contaminants. Laia Colomer.
Els nens els afecta molt més perquè el seu organisme és més immadur que el dels adults i també pesen molt menys. La contaminació no només els perjudica de ben petits, sinó també quan encara són un fetus. Les partícules dels gasos contaminants poden arribar a ser tan petites, fins i tot més que el coronavirus, que travessen la placenta de la mare. La cap del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de Sant Joan de Déu, Lola Gómez, explica que impacta sobretot en el desenvolupament del cervell.
No hablamos de grandes síndromes, pero a lo mejor déficits de atención, síndromes de hiperactividad, cosas más menos graves, pero no por ellos menos importantes. Y también se ha visto que toda la contaminación puede dar complicaciones durante el embarazo que determinarán una mejor o peor salud en la edad adulta.
Per això demana a les dones embarassades que en siguin conscients i evitin tant com puguin l'exposició a la contaminació ambiental.
Precisament aquests dies, la contaminació i l'escalfament global marquen l'agenda política mundial amb la cimera del clima de les Nacions Unides a Egipte. Doncs bé, mentre bona part del planeta debat sobre com frenar el canvi climàtic, a Madrid, Isabel Díaz Ayuso no només l'ha negat avui, sinó que l'ha vinculat al comunisme.
Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo.
Diu que tot és una estratègia dels lobbies per enriquir algunes empreses. El govern espanyol ja li ha respost per veu de la vicepresidenta per la transició ecològica, Teresa Rivera.
Hablamos de datos y hablamos de conocimiento, así que creo que es una enorme irresponsabilidad que alguien que ocupa una posición institucional como es el de ser presidenta de una comunidad autónoma diga estas barbaridades. Si no fuera por el enorme coste y el sufrimiento que conllevan, sería para reírse. Me parece que es una salvajada. Dice muy poco, o mejor dicho, dice mucho de lo que es esta señora.
Ayuso es distancia d'aquesta manera d'Alberto Núñez Feijó, que ja fa setmanes va condemnar les teories negacionistes del canvi climàtic. I encara en l'àmbit de la salut, en menys de 2 anys hi podria haver un tractament per evitar les metàstasis de càncer de colon. Ho apunta l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona després d'haver identificat les cèl·lules que provoquen aquesta recidives i com eliminar-les amb immunoteràpia. De moment, ho han provat en ratolins i als Països Baixos ja s'està provant en pacients, Laia.
Els investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han descobert que les cèl·lules responsables de les metàstasis ja existeixen a l'inici de la malaltia i que s'amaguen en altres òrgans, com el fetge i els pulmons. També que almenys en ratolins, si s'administra immunoteràpia abans d'extirpar el tumor, després el càncer no es reprodueix. Als Països Baixos el tractament ja s'està provant en un assaig clínic i el líder de la investigació a Barcelona, Eduard Batlle, creu que abans de 2 anys podria estar provat. N'ha parlat al Món a RAC1.
Podria ser relativament ràpid, podria ser en el plaç de 2 anys, un any i mig, depenent dels resultats i del número de pacients que se'n beneficien. L'avantatge fonamental és que la teràpia ja està aprovada per altres indicacions, i això fa que aprovar-la per aquest cas concret sigui molt més fàcil.
El càncer de còlon és el més comú a Catalunya i el segon més mortal. Fins a un terç dels casos desenvolupen metàstasis.
I també en l'àmbit de la salut, 70 higienistes dentals s'incorporaran als centres d'atenció primària fins a finals d'any. De cara a l'any que ve, la previsió és arribar als 365. D'aquesta manera, serveis que habitualment assumeix la privada es faran arribar a tota la població. Un dels primers caps a incorporar aquesta nova figura és el cap d'arbust a la Selva. Des de Girona, Bàrbara Julvà.
L'higienista tractarà càries, infeccions de genives o farà altres serveis com treure carrall. Es prioritzaran els menors de 15 anys, les embarassades, les persones amb discapacitat, en situació vulnerable o malalts de càncer. Tot i això, més endavant es vol estendre-ho a tothom. El conseller de Salut, Manel Balcells, explica l'aposta de Salut per introduir nous perfils a la primària.
Si nosaltres tenim fisioterapeuta en els CAPs, si tenim nutricionistes, si tenim referents de benestar emocional i tenim higienistes dentals, aquests nous perfils ens han de permetre una altra manera de veure l'atenció primària, enfocant-ho molt més cap a la comunitat, enfocant-ho molt més cap a la prevenció.
El govern destinarà als higienistes dentals 2,8 milions d'euros aquest any i una partida de 14 milions i mig d'euros als pressupostos de l'any que ve.
UNICEF recomana als pares que posin unes pautes clares als fills quan els regalen el primer telèfon mòbil. L'entitat ha elaborat una guia amb diversos consells per evitar que els infants hi acabin addictes. Joan Torres.
Una guia que han fet juntament amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i que conté un total de 10 mesures, consells com supervisar amb qui parlen els nens a les xarxes socials, establir un horari d'ús o estar alerta de qualsevol canvi de comportament. La presidenta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Mare Espanya, diu que cal posar la bena abans de la ferida.
Es mucho más fácil dejar claros los criterios, cómo lo puedes usar, no te lo puedes llevar con 11 años por la noche a tu habitación, no puedes dormir con él, es decir, unas pautas claras, que cuando ya tu hijo, como conozco casos, que su hijo con 14 años te puede llegar a pegar si le quitas el móvil, y eso ya es incontrolable, ¿no?
Segons les últimes dades d'UNICEF, gairebé el 95% dels adolescents disposen d'un mòbil amb connexió a internet i un de cada 3 en fa un ús problemàtic.
10 minuts i les 9, el polèmic bus d'Azteoir, ple de missatges transfobs, ja no és a Catalunya. N'ha marxat aquesta tarda després que els Mossos l'haguessin immobilitzat al centre de Barcelona. Tot i això, l'entitat d'ultradreta podria haver de pagar fins a 40.000 euros de multa. Eudald Martínez.
El bus d'Azti hauria abandonat Catalunya aquesta tarda, però ho ha fet amb els missatges tapats, tal com li ordenava la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, que és qui l'ha denunciat. Uns missatges contraris a la llei trans i que comparaven el canvi de sexe de les dones, per exemple, amb la mutilació genital. La consellera Tània Verge ha recordat al món RAC1 que la llei catalana prohibeix aquests missatges discriminatoris.
El que no es pot permetre és que quedi impune una actuació de presumpta discriminació, li direm presumpta fins que l'expedient estigui resolt, però aquesta actuació cautelar era absolutament necessària per garantir els drets de les persones trans, de les persones no binàries, de les persones intersexuals.
El govern també demana a la Fiscalia que investigui si veu delicte d'odi. Ara bé, caldrà veure com queda finalment la denúncia, i és que ara fa 3 anys l'Ajuntament de Barcelona ja va multar l'entitat amb 60.000 euros per fer circular un bus molt semblant. La justícia, però, li va acabar retirant la sanció.
I atenció a aquest cas. Una professora de primària ha denunciat que el Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona posen bastons a les rodes perquè les mares solteres puguin allargar el permís de maternitat. En el seu cas, un jutjat ha ordenat ampliar el permís 16 setmanes més, les que pertocarien a l'altre progenitor en cas que n'hi hagués, però de moment només li han autoritzat una ampliació de 6 setmanes. Benet Íñigo.
Justament avui la Paula Berenguer Segura hauria d'haver tornat a la feina perquè acabava el seu permís de maternitat. Com a família monoparental, però, va demanar fer més setmanes, acumulant les que pertocarien a l'altre progenitor. Com ha explicat a RAC1, però, des del principi tot van ser problemes.
A la pàgina web posa que els treballadors de l'administració de la Generalitat tenen dret a acumular el permís de maternitat i de paternitat. La meva sorpresa va ser que un mes abans de parir, Recursos Humans em diu que no, que jo no hi tinc dret a això. Que el permís del segon progenitor no hi tenim dret.
Un jutjat de Barcelona li va acabar donant la raó i ha ordenat ampliar el permís 16 setmanes més. El cas és que fins ahir, el dia abans de la reincorporació, el Consorci d'Educació no li va respondre i va ser per dir-li que només li en donaven 6. L'advocada Olga Majoral subratlla que l'ordre és clara i avisa que no es quedaran de braços plegats.
Primerament, intentarem parlar amb el Consorci, esperem que reflexioni, però en tot cas, si transcorregudes 2-3 setmanes això no es resol, doncs començarem a preparar aquesta demanda d'execució.
Des del Consorci asseguren que respectaran les decisions judicials. El departament, en tot cas, ja prepara un recurs.
I la Fundació Arrels alerta que si no rep més diners no podrà continuar ajudant la gent que dorm al carrer. Al llarg d'aquest any, l'entitat ja ha atès més de 2.100 persones sense sostre, una xifra que supera ja la de l'any passat. I cada vegada n'hi ha més perquè la situació s'ha agreujat amb la crisi econòmica derivada de la guerra a Ucraïna.
El preu dels subministraments, com ara la llum i el gas, ha pujat molt i això ha fet disparar les despeses de manteniment dels centres i pisos on viuen les persones que tenen, que aquest any augmentaran en 100.000 euros. El director de l'entitat, Ferran Busquets, diu que només podran aguantar unes setmanes més.
Això és preocupant, i és preocupant perquè, és preocupant perquè, evidentment, això, doncs aquest any podem intentar sostenir-ho com podem, però no es pot repetir. Per això nosaltres fem aquesta crida a la ciutadania, perquè, bàsicament, el suport econòmic que nosaltres tenim és de la ciutadania.
Actualment, la Fundació Arrels té un dèficit de més de 750.000 euros. L'entitat diu que s'ha posat en contacte amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, però que, de moment, només els han dit que estudiaran el cas.
El preu dels lloguers a Catalunya ha pujat un 10% en un any. És el que indica un estudi de la immobiliària Pisos.com. L'informe apunta que Catalunya és el tercer territori de l'Estat més car pels inquilins després de Madrid i les Balears.
Aquest octubre, el preu mitjà a Catalunya ha estat de 12,03 euros al metre quadrat. És un punt i mig més car que el mes de setembre. Girona és la tercera capital de demarcació, on més ha pujat l'import en un any, gairebé un 18%. Tot el contrari que a Lleida, on el preu ha baixat un punt respecte a l'octubre de l'any passat.
La inflació ha disparat la desigualtat entre la gent amb més recursos i la que en té menys a uns nivells que no es veien des del 2006. Ho indica un estudi que avui ha publicat el Banc Central Europeu i que apunta que les dues principals causes són l'encariment de l'energia i dels aliments. El BCE alerta que mentre les famílies més riques tenen alternatives per conviure amb la inflació, les classes baixes cada cop tenen menys marge de maniobra. A Barcelona, l'Ajuntament autoritza la llicència d'unes 500 terrasses en calçada que es van habilitar durant la pandèmia, tot plegat amb l'objectiu d'ajudar restaurants i bars. Són gairebé la meitat de les que ho van demanar. El Gremi de Restauració aplaudeix la notícia i espera que el govern municipal consolidi la majoria de les que estan pendents.
L'Ajuntament va autoritzar prop de 1.500 terrasses en calçada durant la pandèmia. Un miler de restaurants i bars van demanar al consistori poder mantenir-les de manera permanent. I avui l'Ajuntament ha comunicat que donarà el permís a un 50% del total. Això Alhora, però, afegeix que també es denegaran moltes sol·licituds perquè no compleixen amb els criteris de l'ordenança.
I atenció si demà heu d'agafar el tren o l'avió, perquè hi ha convocades noves jornades de vaga Renfe i Vueling. Pel que fa a Renfe, els serveis mínims marquen que de 6 a 2 quarts de 10 del matí i de 5 de la tarda a 2 quarts de 9 del vespre passaran 2 de cada 3 trens dels habituals. La resta del dia només seran un 33%, un de cada 3.
Malgrat convocar-la un sindicat minoritari, dilluns l'aturada va provocar molts problemes tant a Rodalies com als trens regionals, el TGV i la mitjana i llarga distància. Molta gent no va poder entrar als vagons, que anaven plens a vessar, i moltes persones es van haver d'esperar més d'una hora per poder pujar un tren.
D'altra banda, com dèiem, demà hi torna a haver vaga a l'aeroport del Prat. És una nova jornada de protesta dels tripulants de cabina de Vueling. A Barcelona, l'aerolínia operarà el 82% dels vols programats.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Això són 137 dels 168 vols previstos.
Per reduir els efectes de la vaga, Vueling ha cancel·lat preventivament 69 vols i ha reubicat més del 90% dels clients afectats en d'altres. La vaga es repetirà tots els divendres, diumenges i dilluns i festius fins al 31 de gener de l'any que ve.
Per cert, que a Madrid, la reunió per evitar la vaga de transports indefinida que arrenca a la mitjanit de diumenge a dilluns ha acabat sense acord. Per tant, l'aturada no es desconvoca a hores d'ara. El Ministeri de Transports acusa el sindicat convocant de mantenir ni una vaga que no ajuda a ningú i que no té sentit perquè assegura que s'han complert tots els compromisos adquirits després de la vaga del mes de març, sobretot les ajudes al sector que arriben, diuen, als 900 milions d'euros.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a EAE.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
4 minuts i les 9, i tot just a aquesta hora, ha de començar el concert de The Cure al Palau Sant Jordi de Barcelona. Arriben a la ciutat en el marc de la gira dels seus més de 40 anys de carrera, una nit que promet ser un viatge per alguns dels temes més emblemàtics de la banda britànica. Anem cap al Palau Sant Jordi amb la Maria Cusó. Maria, bona nit.
Bona nit, sí, milers de persones, de fet unes 17.200 segons l'organització, omplen aquesta hora al Palau Sant Jordi, que s'ha vestit de gala per rebre The Cure. Els britànics arriben a Barcelona en plena gira europea per oferir un show que no deixarà indiferents ni a veterans ni a neòfits, i és que a les parades anteriors d'aquesta gira europea, els de Robert Smith han barrejat temes clàssics, com deies, de la seva discografia, amb noves cançons de l'esperat Song of a Lost World, un disc que fa anys que anuncien però que no s'ha acabat de concretar mai. Expectació per veure si aquesta nit aquí a Barcelona es presentarà, doncs, algun tema inèdit, però ja sigui amb novetat o sense, jutjar per l'expectació del públic. Ara mateix serà una gran nit aquí amb The Cure.
I encara en música, neix en calma el primer festival de música d'hivern de la Biblioteca de Catalunya. L'organitzen Alguer Miquel, excantant de Charango, i Àlex Torrents, en col·laboració amb La Perla 29. Entre els grups que hi participen hi ha Jojet i Maria Ribot. Recullo estrelles del trencadís, les acumulo. Els lleidatans Selva Nua. També Raül Refri o Maria Lluís. El cicle comença l'1 de desembre i l'objectiu és fer concerts íntims de petit format.
Es tracta d'actuacions úniques que serviran per presentar els nous discos d'algunes de les bandes més prometedores de l'escena musical actual. Projectes com Fos, Selva Nua o l'aplaudit Àlex Serra, que després de temps de silenci discogràfic presentarà a Barcelona un avançament dels seus nous temes, tot plegat, però des d'una òptica intimista, amb un màxim de 200 espectadors. En parla Alguer Miquel.
Els grans festivals, sobretot en els festivals d'estiu i tot això, la relació entre públic i escenari sempre és molt lluny, hi ha una verticalitat molt bèstia i buscàvem un espai que trenqués amb això, no? Llavors ens venia de gust fer una proposta on ens apropéssim molt a dintre dels universos musicals de cadascú.
Per cert, que la iniciativa també té un vessant solidari, i és que tot el que recapti es destinarà a l'ONG Casa Terra. Les entrades ja estan disponibles al web encalma.cat.
I el Canet Rock ha avançat avui els primers noms de l'edició del 2023. Tu i jo som com animals. Els Catarres, els Amics de les Arts, Su i The Tiet són els primers quatre confirmats del festival, que es farà de l'1 de juliol a Canet de Mar. Serà la novena edició d'aquesta nova etapa del festival, que l'any passat va reunir 25.000 espectadors. Dos minuts i les 9. Des d'aquesta tarda ja funciona el nou pla barat de Netflix amb anuncis. Per primera vegada, la plataforma ofereix una subscripció que permet veure continguts pagant menys, però a canvi redueix l'oferta de pel·lícules i sèries i la qualitat de la imatge és pitjor.
Funciona des de les 5 d'aquesta tarda i té una tarifa de 5,49 € al mes, és a dir, costa 2,50 € menys en comparació amb l'oferta més barata que existia fins ara a Netflix. Aquest pla bàsic de la plataforma anunciarà continguts personalitzats en funció dels interessos dels usuaris i ho farà durant la producció de sèries o pel·lícules. Els anuncis no es podran saltar.
I Barcelona acollirà aquest desembre el primer saló del videojoc íntegrament en català. És l'anomenat Saga i es farà els dies 3 i 4 del mes que ve a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Vol ser un punt de trobada entre la indústria, creadors de contingut i premsa especialitzada. Entre les novetats principals destaca la presentació de la primera lliga en català de League of Legends.
La iniciativa busca potenciar el món del videojoc a casa nostra i vol fer-ho en català. I és que la comunitat del gaming aglutina milers de joves i suposa una indústria cada cop més gran al país. En parla Roger Baldomà, vocal de la plataforma per la llengua, l'entitat que impulsa el saló.
Hem impulsat aquest saló perquè creiem que és un sector estratègic pel que fa molt temps que parlem, no? Que és el futur del català. Els videojocs són entreteniment i tota cultura i entreteniment ha de poder estar disponible en català, sobretot doncs, per el jovent, sobretot, que és qui ha de fer, no?, que el català sobrevisqui.
El Saga espera rebre més de 5.000 visitants en només dos dies. Comptarà amb més d'una cinquantena d'expositors, una marató de 36 hores de videojocs i exhibicions del Barça i Esports, el primer equip professional de jocs en línia de Catalunya.
I atenció a això, han trobat a Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà, la mandíbula d'un dels homo sapiens més antics de Catalunya. Molt ben conservada, amb dues dents, era d'una criatura de només 5 anys que va poblar el sud del país fa 15.000 anys. Des de Tarragona, Esteve Giral.
L'anàlisi i l'estudi genètic d'aquest fòssil humà permetran conèixer millor aquests homo sapiens com nosaltres, però caçadors-recol·lectors i en un moment especialment crític de la prehistòria, el paleolític superior, marcat per una crisi climàtica amb una pujada generalitzada de les temperatures i amb un fort dinamisme demogràfic. La clau, això sí, l'estudi genètic, si es troben restes d'ADN a la mandíbula conservada sencera o bé a les dues dents molars que encara eren de llet. Manuel Vaquero, el director de l'excavació del jaciment del Molí del Sal, destaca la rellevància de la troballa,
que és la resta humana més antiga del sud de Catalunya. I per altra banda és important perquè pertany a un moment de la nostra història que és molt poc conegut des del punt de vista paleantropològic.
Més informació, més dades de com s'alimentaven les criatures o quines relacions van tenir amb altres poblacions d'altres punts de la península Ibèrica o de la resta d'Europa.
Passa un minut de les 9, tret de sortida de la 8a edició del Torró Solidari, la iniciativa entre RAC1 i Torrons Vicenç, que té com a objectiu recaptar fons per l'Hospital Sant Joan de Déu en la investigació de malalties minoritàries. Des de la primera edició s'ha recaptat un total d'1,5 milions d'euros. La presentació s'ha fet aquest vespre en una edició especial d'Islàndia amb Albert Om des de Gramunt.
Els dos tipus de torrons solidaris són el de praliner de Bellanes, amb neules i taronja, i el cremós d'ametlla amb cookies. A Sant Joan de Déu s'atén més de 15.000 nens amb malalties minoritàries. Glòria García, responsable de captació de Sant Joan de Déu, ha explicat a l'Islàndia de RAC1 que necessiten més espai per fer els diagnòstics i per això començaran a construir Úniques, un nou hospital amb els diners d'aquest any.
Ens venen nens de tot arreu, de Catalunya, de traspàs d'Espanya, ens venen gent de l'estranger i ja no hi cabem. Llavors, per desenvolupar noves plataformes de diagnòstic i nous tractaments, necessitem també més espai. El que farem en els propers anys és tirar endavant un edifici nou, que l'hem posat nom d'Úniques, molt a prop de l'hospital, per intentar aglutinar tots aquests dispositius que tenim.
A Catalunya hi ha 400.000 persones que pateixen una malaltia minoritària i el 80% es manifesten en nens.
Les 9 i 3 minuts. Comencem els esports parlant del Barça de bàsquet i de l'Eurolliga. S'està jugant un Maccabi-Barça, l'estem seguint amb la transmissió de RAC+1. Connectem amb el Jaume Molló. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit, Pep.
Com van les coses?
Doncs de moment el Barça perdent per 3 punts al descans. Maccabi 43, Barça 40, en un partit en què els de Saras Mundet podem dir que han anat de més a menys clarament, no?
Sí, perquè realment en la primera part l'equip ha sortit molt bé damunt la pista, ha arribat a tenir una màxima diferència de 5 punts en una pista francament complicada. Avui la Modalia es presenta un aspecte fabulós amb un ple absolut 10.800 persones, però a la que dos jugadors, Lorenzo Brown i Wade Baldwin, han començat a agafar les regnes del partit. El Barça s'ha anat fent una mica més petit i arriba al descans per darrere en el marcador, perdent de 3 ara mateix l'equip, 43 a 40.
Gràcies. Recordem que es pot seguir aquesta retransmissió a través del RAC Més. Repassem la resta dels esports amb el Miquel Agut. Miquel, bona nit.
Bona nit, Pep.
A aquesta hora estem molt pendents dels últims partits de Lliga previs al Mundial.
Exacte, s'estan jugant els últims partits de Lliga. També hi ha futbol al cap de setmana, però és Copa del Rei. I ara mateix s'ha acabat fa molt poc el Rayo 0, Celta 0 al descans. València 0, Betis 0. De moment una jornada platòrica a nivell golejador a primera divisió, que es tanca a 2:15 amb el partit entre el Madrid i el Cádiz. Més d'un també signaria un 0-0 en aquest partit, que veurem si arriba un noi del qual n'estarem pendents, el tu diràs. De moment, amb aquests resultats, el Celta surt del descens amb 12 punts, tants com l'Espanyol, i fa caure el Sevilla, que en té 11. Els blanquiblaus, l'Espanyol, aniran al Mundial fora del descens si el Cádiz no és capaç de guanyar el camp del Madrid. En cas d'empat o de victòria blanca, l'Espanyol anirà al Mundial fora del descens.
Gràcies, Miquel. Bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Les 9 i 5 minuts. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Demà la pluja pot ser abundant, eh? Atenció, en algunes comarques.
Sí, bàsicament cap a les Terres de l'Ebre, especialment Montsià, Baix Ebre, entorn dels ports, és on demà, al final del dia, podem tenir acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat. Precaució, per tant, barrancs que baixin d'aquesta zona de muntanya de l'extrem sud de Catalunya. De fet, ja al matí anirà plovent cap a les Terres de l'Ebre, ho anirà fent també al llarg de la tarda, és on les pluges seran més continuades, més abundants. A la resta, al matí no, però sí que a la tarda tindrem ruixats que arribaran també cap al camp de Tarragona, amb menys intensitat que no pas cap a l'Ebre. També alguns ruixats a la tarda, tarda vespre més aviat cap al Pla de Lleida, i al llarg de la tarda, a part, alguns xàfecs poc importants a les comarques de Girona. Per tant, pendent sobretot cap a l'extrem sud de Catalunya, i amb temperatures que a les comarques de Lleida, Barcelona, podem sumar 2-3 graus, ambient més suau al migdia, a la resta es mantenen estables o fins i tot baixaran una mica respecte avui.
Gràcies, Bel. Fins ara.
Fins ara.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos.
Passen 6 minuts de les 9 en punt de la nit. Comencem aquí la tertúlia del no ho sé, avui amb el Silvio Falcón. Què tal, Silvio? Bona nit.
Bona nit.
La Núria Riols. Núria, bona nit.
Bona nit.
El Josep Manel Silva. Josep Manel, benvingut, bona nit.
Bona nit.
I amb la Dolors Camats. Dolors, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, ara parlarem del Parlament, de la votació que hi ha hagut aquesta tarda, on el govern de Pere Aragonès s'ha quedat sol a la cambra. També parlarem d'un estudi de contaminació molt, molt interessant. Però m'agradaria començar la tertúlia parlant i analitzant unes declaracions que ha fet avui Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, sobre el canvi climàtic. Ha vingut a dir que és una gran estafa, suposo que aquesta hora ja tothom ja les ha sentit, però en tot cas la recuperem per si algú encara no sabeu de què parlem.
Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo.
A veure, què os semblen? Us veig amb ganes de parlar. Què os semblen aquestes declaracions d'Ayuso? Dolors.
Home, té una part de raó, és veritat, sempre hi ha hagut canvis en el clima. La gran novetat del canvi climàtic que estem visquent ara, a diferència de l'època glaciar i d'altres èpoques, és que té un origen androcèntric, és a dir, l'estem provocant amb la nostra actuació intensiva d'emissions i d'activitat, no? De deforestacions, etcètera. Ara hi ha aquestes alçades, tots sabem el què. Per tant, sí, hi ha hagut altres períodes de canvi climàtic, mai amb aquesta intensitat i mai provocat per la nostra actuació. Per tant, està a les nostres mans evitar els efectes d'aquest canvi climàtic, sobretot perquè tenen uns efectes extremadament perjudicials en la nostra atmosfera, en el medi natural i també en les pròpies persones, especialment les més vulnerables. Per tant, és com que ens ha fet riure una mica, primer, que aquesta gosadia, per dir-ho així, de científica, que no té fonament, no? De dir, bueno, això ha passat sempre, per tant no hem de fer res. I l'altra, l'última comparació amb el comunisme, que, clar, el que al final el que demostra és que, ho comentàvem una mica abans d'entrar, no? És a dir, aquest treu cap, aquesta beligerància ara en un tema en el que, a més, tenim una cimera a nivell mundial en aquests moments. Doncs que avui n'estem parlant en aquesta tertúlia, que ja té presència mediàtica a nivell estatal, per sobre, evidentment, del seu Parlament i per sobre del president del seu partit, no?
Silva i la resta.
Abans estava pensant, Dolors, que potser seria més inclusiu dir antropocèntric que androcèntric. No sé què et sembla.
D'acord. En tot cas, és causa nostra, diguem-ho
així.
Sí, sí.
No, no, però és que quan ho has dit he pensat, això no sé si és políticament massa correcte.
Sí, sí, potser sí, tens tota la raó.
No, a veure, clar, a mi el que m'ha sobtat més, primer, és la vinculació amb el comunisme, perquè al final tu vols criticar el comunisme, doncs ets lliure de criticar-la, però no he entès la vinculació d'una cosa a l'altra, el primer. El segon és que em fa sempre pensar, quan sento l'Ayuso, jo sé, tinc una certa tendència a pensar per què diu allò i en el moment en què ho diu, no? Perquè és evident que ja busca un grau de provocació i està pensant en algun missatge que segurament els seus assessors, en algun en concret, li ha recomanat que faci avui, no? I jo crec que en aquest cas el missatge va més adreçat en clau interna del PP que no tant en clau externa cap a l'oposició, no? És a dir, el lloc on estava no era el destinatari del seu missatge, sinó que més aviat penso, perquè a més fa uns dies ho recordàveu, no?, que el Feijó havia dit exactament el contrari.
Va condemnar les teories negacionistes del canvi climàtic.
Clar, o sigui, a veure, la Ayuso va arribar després d'haver acabat, podríem dir, amb el Casado, no? Potser perquè el Casado va iniciar una guerra amb ella, no sabia amb qui s'enfrontava, i la Ayuso, diguem, ha fet com una espècie de fumada de pipa de la pau amb el Feijó, en el sentit de que semblava que les coses estaven controlades. Ja fa dies que, fins i tot jo crec que des del tema del Consell General del Poder Judicial, que tinc la sensació que el Feijó o està una mica en una situació que l'estan apretant per tot arreu, perquè hi ha mitjans de comunicació mèdica que també ho fan, i que ella també li està sometent a una pressió. Entre altres coses, perquè ella és la primera que té eleccions autonòmiques, i tot i que sembla que les enquestes li diuen que és favorable, jo crec que a Madrid ella sempre pensa en el vot de Vox, perquè aquest discurs que podríem dir de trumpista, no?, perquè en el fons és trumpista, està més pensat per aquest tipus d'elector, que a la vegada està posant en una situació complicada el Feijó, perquè al final en algun moment haurà de sortir. Quan li preguntin ara què dirà el Feijó, no? Què dirà? Bueno, ho deixo aquí perquè vull acabar l'atenció.
Silva i Núria.
Doncs, a veure, Ayuso no crec que sàpiga massa sobre canvi climàtic, però, com deien els companys, segurament sap molt de comunicació. Llavors, com que sap molt de comunicació, ens hem acostumats a que ella marqui el debat polític. Ningú segurament parlarà d'unes declaracions ara de Mònica García aquesta mateixa setmana sobre els temps d'espera a la salut, per exemple, tota la situació als caps de Madrid, que és molt greu.
La vaga que té a Madrid.
I parlarem, efectivament, parlarem en canvi de les declaracions sobre el canvi climàtic. Per tant, jo crec que el que està fent Ayuso és l'actitud que mantenia, si us en recordeu, la segona legislatura amb majoria absoluta d'Aznar, no? Aquella apel·lació a la dreta, aquell missatge, no?, de que ho pots fer tot i que pots governar sense tenir en compte ningú. I, en canvi, tenim un Feijó que, en clau interna del Partit Popular, el que està fent és com el Rajoy, que era candidat, que encara no havia estat president, un perfil així més tècnic, intentar arribar a pactes amb el Partit Socialista, intentar negociar qüestions al Congrés de Diputats. I tenim les dues cares del Partit Popular. Sembla que Ayuso li va bé electoralment, tindrà eleccions ben a prop i pot menjar-se a Vox a la Comunitat de Madrid, i en canvi Feijó està travessant molts problemes. Per tant, aquesta lògica comunicativa d'Ayuso s'ha d'entendre en clau interna del PP, i evidentment veurem si això a Feijó no li passa massa factura.
Sí, jo crec que negar el canvi climàtic a hores d'ara és anar contra la ciència i l'evidència que tothom comparteix, i és una manera de sortir als mitjans de comunicació, perquè evidentment parlem de totes les estracanades que diu Ayuso, i d'aquesta manera doncs es parla d'ella i això li va bé. I I, a més, desplaça el que hauria de ser el debat seriós sobre el canvi climàtic. És a dir, tothom hauria d'assumir que és una evidència científica. Per tant, el debat polític seria els costos, no?, d'aquesta transició energètica que hem de fer necessàriament i el canvi de model econòmic que ha d'anar associat per parlar dels efectes del canvi climàtic, és on hi hauria d'haver el debat polític i la diferència entre la dreta i l'esquerra sobre qui assumeix aquests costos del canvi de transició. En canvi, trasllada el debat a una discussió sense sentit, que és negar l'efecte de l'activitat humana en el clima, que és una cosa que no només diuen els científics, sinó que estem vivint en pròpia pell amb els fenòmens extrems que hi ha ara mateix arreu del món. I després, sobre la guerra interna al PP, crec que estic d'acord que últimament Feijóo està patint, i està patint per la pressió de l'ala més dura del PP. Al principi havia aconseguit mantenir un discurs més moderat, les enquestes crec que li anaven bé en aquest sentit, el que passa que no està podent resistir aquesta pressió, i crec que no la resistirà, i menys si el PSOE realment fa algun moviment, no?, en tot el tema de la taula de diàleg i el que es pot donar de la reforma del delicte de sedició que està negociant a l'esquerra, doncs això encara situarà el PP en una posició més extrema i amb les tesis d'Ayuso, doncs, guanyant terreny a la moderació.
Bé, veurem quin és el discurs en aquest sentit de cara a les properes setmanes, als propers mesos. Avui volíem començar la tertúlia amb aquestes declaracions que ens han sorprès avui. El que fem ara és una petita pausa per la publicitat, i de seguida parlem d'un estudi sobre contaminació ambiental molt interessant. Fins ara.
No ho sé, amb Pep Tormos. RAC 1. Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
És la tardor. És el moment de tornar a sentir, de compartir experiències úniques.
És temps de descobrir els paratges de somni amb el contrast de colors del Pirineu i la Plana i gaudir de les activitats que el territori ofereix.
Ecoturisme, natura, cultura, pobles amb encant, turisme actiu, mostres firals, jornades gastronòmiques i la millor cuina autòctona.
Ara és el moment. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
No saps què fer aquest cap de setmana? Et proposem una escapada per la ruta gastronòmica de la comarca de l'Urgell, situada a la Plana de Lleida.
Deixa't seduir pels 22 plats elaborats amb productes de proximitat i denominació d'origen.
Entra a turismeurgell.cat, assaboreix els plats dels restaurants i gaudeix de les activitats culturals dels tres itineraris que la ruta gastronòmica de l'Urgell t'ofereix.
L'Urgell, sabors que inspiren.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Vols acompanyar l'educació sexual dels teus fills però no saps per on començar? Descobreix dos llibres perquè els adolescents coneguin i gaudeixin del seu cos. La regla mola, si saps com funciona, i el semen mola, però necessites saber com funciona. Explica'ls tot el que tu no et van explicar.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya. Per celebrar el Dia Mundial del Shopping, milers de productes t'esperen al Corte Inglés a preus irresistibles. I a més, un 15% de regal en totes les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 50 euros d'Hipercor i al supermercat El Corte Inglés per una pròxima compra. Fins al 13 de novembre, celebra el Dia Mundial del Shopping al Corte Inglés.
Diumenge 27 de novembre, corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz. CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Torna la revolució sexual a RAC+1.
Nous capítols amb tots els secrets per gaudir d'una bona vida sexual.
Pràctiques sexuals, joguines, idees, consells, tendències...
La revolució sexual. No et perdis tots els capítols del podcast de sexe a RAC+1.
Per tenir salut i bon sexe.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som més un. Amb el suport de sexydream.es.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Un quart i mig de 10 de la nit, ara parlàvem de les paraules d'Isabel Díaz Ayuso sobre l'emergència climàtica, unes declaracions que es produeixen just el mateix dia que hem conegut un informe que confirma que la contaminació ambiental fa que les UCIs s'omplin d'infants amb bronquiolitis. Els nens i nenes tenen molts més problemes de salut que els adults per culpa del fum dels cotxes. Per parlar-ne a aquesta hora, podem saludar el Quique Bassat, que és pediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu i un dels coordinadors d'aquest estudi. Senyor Bassat, bona nit.
Hola, molt bona nit.
És això, no? Als infants els afecta més la contaminació ambiental. Per què passa això?
Sí, proporcionalment els infants són els més vulnerables, comparant-ho amb els adults, perquè per unitat de quilo de pes els infants respiren més, beuen més, mengen més, i per tant estan exposats més a totes les toxines ambientals que circulen. A més, hi ha una cosa molt evident, que és l'exposició acumulada, que l'infant que neix avui en un context de contaminació molt diferent del que teníem fa 20 o 30 anys, viurà molts més anys exposat a nivells alts de contaminació que el que ho van fer els seus pares, no? I, per tant, són clarament més vulnerables.
Quins casos, quines malalties pot arribar a provocar el fum dels cotxes pels infants?
Bé, el fum dels cotxes és un dels contaminants múltiples que hi ha. Els infants i les persones, els humans, estem exposats a múltiples factors ambientals nocius per la salut, però les grans conseqüències que poden tenir l'exposició continuada a aquest tipus de partícules tenen a veure amb el neurodesenvolupament dels nens, amb malalties respiratòries dels nens, potser una major vulnerabilitat a malaltir més greument per alguns virus que normalment poden causar malaltia molt, molt banal. Hi ha molts altres factors que no només són en el moment de l'exposició, sinó que es van acumulant al llarg de la vida.
A més, en aquest estudi també heu detectat que quan hi ha pics de contaminació, els dies de pics de contaminació per òxid de nitrogen, que és la que generen els cotxes, poc després això es trasllada a les UCIs, no? Els infants ingressen més a l'UCI.
Sí, el que s'ha vist és que, evidentment, els factors que condicionen la severitat d'una malaltia, la gravetat d'una malaltia, tenen a veure amb el propi malalt, per un costat, amb el patogen que causa la infecció, però el que ens interessava veure o el que interessava demostrar en aquest estudi és veure si hi havia una associació amb determinats nivells alts de contaminants ambientals i un impacte a curt plaç en el nombre d'ingressos hospitalaris o ingressos a les unitats de cures intensives. I això sí que s'ha confirmat, s'ha vist que quan hi ha pics de contaminació en l'aire, això es tradueix en un major risc d'ingrés per determinats patògens a les UCIs. No vol dir això que la contaminació ens està posant a risc a tots de forma aguda d'ingressar a la UCI. Aquest no és el missatge que volem transmetre. El que volem transmetre és que és un factor més el que pot determinar la gravetat de quadres clínics i que, per tant, l'hem de posar a l'equació de tot el que hem de tenir en compte a l'hora d'avaluar els riscos per la salut dels nens.
Amb aquest diagnòstic, amb aquestes dades, fins a quin punt els preocupen tot això, aquestes dades, tot això que ara ens explicava?
Bé, evidentment, la ciència de l'impacte en la salut dels determinants ambientals és una ciència relativament jove i que s'està generant de forma accelerada per culpa d'aquesta emergència climàtica a la que estem sotmesos ara mateix, no? És algo que hem de tenir molt en compte, és algo al que li hem de donar protagonisme, i sobretot els pediatres i els obstetres en gran mesura també, perquè el fetus a la panxa de les dones embarassades també pateix els efectes de la contaminació, és algo que no podem obviar i hem de ser capaços de donar respostes preventives a l'hora de prevenir malaltia en els més joves.
Tot això també pot afectar el rendiment escolar dels nens i nenes?
Sí, això també té relació amb el rendiment escolar. Sabem, per exemple, que aules mal ventilades, i els nens passen moltes hores al dia i al final de l'any moltes hores acumulades en aules mal ventilades, això té un impacte en el rendiment escolar, en la capacitat de concentració, en símptomes clínics com el mal de cap, etc., que apareixen i que es correlacionen molt clarament amb determinats nivells, no? Sabem que la majoria de les aules del nostre país els nivells de contaminació són per sobre del que és recomanable i, per tant, tot el que hem après amb la pandèmia i tot el que hem fomentat, la ventilació de les aules per disminuir el risc de transmissió de virus com el del SARS-CoV-2, també és aplicable per millorar altres problemes relacionats amb la falta de ventilació i amb la salut, amb les repercussions en la salut dels nens.
També explicava, per exemple, no, que una de les mesures que poden fer les escoles, per exemple, és plantar més arbres als patis o que es facin més activitats a l'aire lliure, no?
Sí, i tornar d'alguna manera a naturalitzar les activitats dels nens, no? Malauradament, a diferència del que passava en la generació prèvia, els nens passen avui dia moltes hores davant de les pantalles, en l'interior d'espais tancats, i molt menys temps a l'aire lliure, com fèiem generacions prèvies, no? Una de les coses que s'ha demostrat és que l'estar exposat a l'espai verd i a la natura en general millora les condicions de salut dels nens, i per tant és una cosa que hauríem de receptar els pediatres, no? Els pediatres hauríem de receptar surt al parc un cop al dia com a mínim perquè això et beneficiarà la salut.
Estem parlant amb Quique Bassat, pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu. No sé si per aquí a la taula teniu algun comentari, alguna pregunta a fer. Sí, Dolors.
Una mica t'ho preguntava abans al Pep, però em sembla que heu estudiat precisament això, que l'impacte que pot tenir aquest tipus de contaminació en el rendiment escolar dels nens, en la seva capacitat de concentrar-te, ho explicaves abans, no? I en cop és al final una motxilla que van arrossegant a mida que es fan grans, no?
Sí, totalment, i que va acumulant-se, no? No és un problema agut específic d'un moment donat, sinó que és una cosa que va acumulant-se i perjudicant el potencial d'aquests nens. Pensem que els nens estan sempre en desenvolupament, no? I que si anem afectant aquesta capacitat de desenvolupament, d'alguna manera estem limitant el seu potencial i potser no l'estarem limitant moltíssim, però l'acumulat, el dany acumulat i la cicatriu que deixarà aquesta afectació a llarg plaç serà molt important.
3:45 de la nit. Avui també volíem dedicar uns minuts aquí al 9C a parlar d'aquest informe, que ens semblava prou interessant, que confirma que la contaminació ambiental fa que les UCIs s'omblin d'infants amb bronquiolitis i amb algunes malalties que ara ens explicava el pediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu i un dels coordinadors d'aquest estudi, el Quique Bassat. Senyor Bassat, gràcies. Molt bona nit.
Molt bona nit, gràcies a vosaltres.
El que fem ara és una pausa, un altre cop per la publicitat, petita pausa, i de seguida parlem de política catalana, del Parlament, on avui el govern de Pere Aragonès s'ha tornat a quedar sol en una nova votació a la cambra.
No ho sé, amb Pep Torba.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pentàgon. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yoporo, Fried Rabbids, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC 1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró, des de The Suites, l'espai exclusiu de personal shopping de la Roca Village. El dijous 17 de novembre, a la 1 del migdia, viu el Vostè primer des d'una destinació de compres única amb més de 150 botics de les millors marques amb descomptes de fins al 60% durant tot l'any.
Mare de Déu, 150 botics, per favor, si és que no donarem a l'abast. 60% de descompte durant tot l'any. És exactament el que nosaltres necessitem. Nosaltres volem anar mones, mones!
El dijous 17 de novembre, el Vostè primer se'n va a la Roca Village, on moda, gastronomia i creativitat t'esperen de dilluns a diumenge.
Per favor, a la Roca Village. Mira, ja estic a la missa, a la Laura Fala, a la Silvia Soler i a la DC Verde, a Esther. Tu vindràs?
Oh, i tant, allà
estarem. Per favor, ens passarem bomba. Pijama party.
I en públic.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som...
I a tu també.
1.
RAC 1. Després de 35 anys, torna al Liceu Il Trittico. Suor Angelica, Giannis Kiki i Il Tabarro. Tres òperes breus en l'obra més ambiciosa de Puccini. A partir del 27 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Si ets dels que no saben esperar, ara no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Ara és el moment de renovar. Ara és el moment de la gamma electrificada de Ford. Unitats limitades amb ofertes especials només aquest mes. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Vols acompanyar l'educació sexual dels teus fills però no saps per on començar? Descobreix dos llibres perquè els adolescents coneguin i gaudeixin del seu cos. La regla mola, si saps com funciona, i el semen mola, però necessites saber com funciona. Explica'ls tot el que tu no et van explicar.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
Vine a conèixer un món de manualitats i artesanies per a persones creatives com tu. Tallers, demostracions, exposicions, concursos, trobades i més de 100 botigues a Creativa Barcelona 2022. Del 10 al 13 de novembre, a la Farga de l'Hospitalet. Més informació i venda d'entrades a creativabarcelona.com. Japó, país convidat.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
RAC més 1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
No ho sé, amb Pep Tormo.
Passen 4 minuts de 2:15 de la nit, fent tertúlia amb el Silvio Falcón, la Núria Oriols, el Josep Manel Silva i la Dolors Camats. Avui, aquesta tarda, estàvem pendents del Parlament, on s'ha constatat que la cambra ha perdut la confiança en Pere Aragonès. Era una moció de Junts per Catalunya que ha rebut el suport de tots els partits de la cambra, excepte Vox, Ciutadans i el PP, i que ha deixat l'executiu d'Esquerra sol, completament sol. Justament, ara fa un mes, demà farà un mes, que es va trencar el govern, que els republicans van començar el seu camí en solitari. Núria, començo per tu, que aquesta tarda eres al Parlament. No sé quina valoració en fas, quina anàlisi en fas, i si ens hem de començar a acostumar a veure aquest tipus de votacions on el govern de Pere Aragonès es queda sol a la cambra.
Jo crec que sí, perquè és cert que el govern és monocolor i, per tant, el Consell Executiu és molt plàcid, perquè no ha de discutir amb cap soci doncs, les mesures que pren el govern, però quan això arriba al Parlament és evident que amb 33 diputats de 135 doncs, ha de buscar aliances diverses per poder tirar endavant les mesures. I ara mateix el que es troba el president Pere Aragonès és que no té cap soci estable per fer-ho, i la majoria de grups potencials per ser socis, és a dir, el PSC, Junts, els Comuns i la CUP, el que li retreuen és que no dialoga suficient a l'hora de doncs, pactar les mesures. Crec que el primer ple que hi va haver un projecte de llei del govern sobre estadística, que era molt tècnic, i que per tant no hi havia una connotació gaire política darrere, l'oposició s'hi va oposar en ple per llançar-li un missatge al president que els havia de tenir en compte. Aquest ple, que és el segon del govern en solitari, ha passat el mateix, perquè no només ha guanyat la moció presentada per Junts que ha constat aquesta solitud, sinó que el PSC també ha aconseguit tirar endavant una moció d'infraestructures per la B40 i per l'ampliació de l'aeroport, que són dos projectes que Esquerra doncs, no vol, i Esquerra ha hagut de retirar una moció de la renda bàsica perquè no tenia prou suports per tirar-la endavant. Jo crec que això s'anirà repetint fins que hi hagin els pressupostos, i si aconsegueix tirar endavant els pressupostos, això serà un senyal de possibilitat d'estabilitat, no?, que pot donar-li peu a allargar la legislatura. Si això no passa i al final hi ha d'haver una pròrroga, llavors serà bastant insostenible el govern en minoria.
Sí, a veure, jo el que penso és que el que ha passat al Parlament, aquests dos primers plens, ens du una mica una confusió, no? Junts, que presentava aquesta moció, ha fet veure que era una moció de confiança, inventant-se un nou concepte. Llavors, l'oposició té una sèrie de mecanismes per controlar el govern. Jo penso que amb un govern en minoria, com és aquest, sí que és important deixar clar quins són aquests mecanismes. Uns serien els que són evidents, que és pactar coses concretes, polítiques concretes amb el govern. Però si vols plantejar una majoria alternativa, hi ha la moció de censura. Llavors, aquest joc, en particular, per part de Junts, que acaba de sortir del govern, que encara, segur que encara hi ha directors generals de Junts al govern de la Generalitat, o que acaben d'abandonar aquest dimarts al despatx, sembla una mica absurd fer aquesta posada en escena intentant liderar una oposició que és incapaç de posar-se d'acord entre ella mateixa. Estem parlant del grup de Junts, del PSC, dels Comuns i de la CUP, que entre ells serien incapaços de fer una moció de censura, de presentar un candidat alternatiu, perquè és constructiva aquesta moció de censura. Per tant, jo penso que Junts, que acaba de sortir del govern amb Esquerra, el PSC, que el PSOE, no?, que té relacions a Madrid amb Esquerra Republicana, els Comuns, que van donar suport als últims pressupostos, la CUP, que va donar suport a la investidura, tots els grups tenen incentius per arribar a algun acord amb el govern d'Esquerra Republicana. El govern d'Esquerra Republicana segur que haurà de fer un esforç de diàleg, però veurem que ha de fer l'oposició, també ha de tenir una certa responsabilitat. A mi em sobta, els pressupostos ho veurem. Junts, per una banda, prepara el projecte de pressupostos i després diu que votarà en contra. No té cap mena de sentit. Els partits d'esquerres, si volen un pressupost més social, que ofereixin el seu suport. PSC té una gran oportunitat, els comuns, la CUP, farem política o seran gestos només?
Dolors i Silva.
Ho deia la Núria ara, no? És a dir, jo crec que veurem en el Parlament diferents etapes, no? Una fins que es debatin i s'aprovin els pressupostos en el Parlament, l'altra també, o en paral·lel amb el debat i la negociació dels pressupostos al Congrés dels Diputats, perquè al final són els mateixos actors. I l'altra és una altra etapa, que és la que es viurà des de que aquests pressupostos estiguin o no aprovats al Parlament i al Congrés fins a les eleccions municipals. I seran tres moments diferents, o dos moments diferenciats, en els que els negociadors són molt similars, o per no dir els mateixos, amb interessos molt creuats i molt interdependents, perquè el vot d'esquerra és molt important en el Congrés i el que facin els comuns i el PSC és molt important per aprovar aquests pressupostos a Catalunya i, per tant, no, amb uns interessos molt interrelacionats. Jo crec que com mai, i dir això és equivocar-se segur, però en tot cas és de les vegades que aquesta interrelació, per dir-ho així, és més evident, fins i tot jugant amb el propi Ajuntament de Barcelona, no? En el que hi ha un joc d'equilibris molt, molt interdependents. I efectivament el govern està en minoria, però ho saben des de que, com tu has dit molt bé, es van quedar sols al govern i té una certa placidesa governamental, eh?
A veure, ara dono pas, Silva. Són les 9 i 40 minuts. Estàvem pendents a aquesta hora també d'una entrevista de Pedro Sánchez que feia a La Sexta. I Madrid, Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, Pep, bona nit.
I anunci, no? Què he dit?
Sí, anunci concretament que desapareixerà el delicte de sedició del Codi Penal espanyol equiparant-se amb altres codis penals europeus. Ha parlat del d'Alemanya, on no existeix, on només existeix un delicte de desordres públics, de Bèlgica, de Suïssa. L'anunci a La Sexta en aquesta entrevista és aquest.
Sí, lo vamos a hacer. De hecho, mañana mismo los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición.
Mañana en el Congreso.
En el Congreso, para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza, y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están, digamos, catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer.
Presidente, ¿es la exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar los presupuestos? ¿Por eso lo van a hacer?
No, porque, fíjese, primero yo lo he reivindicado desde siempre. Ahora he dicho, mire, nosotros vamos a hacer esta homologación con el Código Penal Europeo de las principales democracias europeas si hay una mayoría parlamentaria. Si no la hay, pues evidentemente hacer ejercicios teóricos no están, digamos, ahora mismo en la política actual, ¿no? Parece que a lo largo de estos últimos, de estas últimas semanas hay distintos grupos parlamentarios que han dicho que están dispuestos a que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo y llamarlo como lo llaman las principales democracias europeas, es decir, pues desórdenes públicos agravados, que es como lo llamaríamos en esta propuesta de proposición de ley de reforma. Y en segundo lugar, antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Por tanto, estamos dando un paso adelante de homologación con Europa. Estamos revisando un delito para que lo conozcan los telespectadores, que fue redactado en 1822 en España. Es decir, el delito de sedición nos viene de 200 años atrás, cuando en España se producían alzamientos militares. Afortunadamente, España ha cambiado a mejor. Hoy pertenecemos a un espacio de libertades, de democracia, de derechos civiles, como es la Unión Europea, y creo que es bueno que España dé un paso definitivo hacia la homologación de este tipo de delitos con las principales democracias europeas.
A més, nega, Pep, que això sí. sigui una desprotecció de l'Estat de cara al que pugui venir més endavant. Una entrevista que, òbviament, encara continua. Sigui com sigui, el titular en aquests moments és aquest, que demà al Congrés dels Diputats es registrarà una proposició de llei de reforma del Codi Penal, proposició de llei d'acord amb PSOE i Unides Podem, i entenem també que una majoria de la cambra, Sánchez ha dit que durant molts mesos no han tocat aquest tema perquè no tenien una majoria, però interpreta que de la majoria, i això probablement passa pel suport d'Esquerra i del Partit Nacionalista Basc i Bildu, com a mínim. Demà registraran aquesta proposta, la lletra petita, de moment ens diuen des del PSOE que no la tenen i que tinguem una mica de paciència fins demà.
Bé, doncs, mira, un minut i seran 9:45 de la nit. Un anunci que, òbviament, ens fa capgirar una mica l'estructura del programa. Estàvem parlant de l'actualitat al Parlament, però, òbviament, el que passa per davant ara mateix és aquest anunci de Pedro Sánchez, que ha assegurat que demà el Congrés el que farà registrarà, el que farà és reformar aquest delicte de sedició. Silva, t'havia deixat amb la paraula a la boca, però és que, clar, ara hem de canviar la...
No, però és que en realitat ja veuràs.
Sí.
O sigui, clar, parlem d'això, però en realitat és que està absolutament relacionat amb el que estàvem parlant, ja veuràs. És molt fàcil de lligar una cosa amb l'altra. Bueno, primer...
Us demano una primera valoració sobre aquesta qüestió.
Sí, sí, sí. Però primer, un cert matís, perquè, hombre, és veritat que el delicte de sedició es va inventar o es va generar per evitar precisament els alçaments militars del segle XIX, de quan ell es referia, però el Codi Penal actual, amb les reformes posteriors, és l'any 95, de 1995, i mantenia aquest delicte. Per tant, o sigui, a veure, és un matís, perquè dit això, i acceptat l'argument de que ens hem d'homologar a la resta de països europeus, o sigui, és impossible d'evitar relacionar això amb una negociació amb els pressupostos. Vull dir, o sigui, la gent, uns ho acceptaran i els altres no, però és evident que això no es faria en aquests moments. Quan ell diu que fa temps que ho volia fer, doncs ho podria haver fet fa molt de temps. Per tant, si ho fa en aquests moments és per garantir-se un suport determinat d'alguns partits, en concret Esquerra Republicana i probablement d'algun altre, perquè tingui aprovats els pressupostos. Cosa que lliga, insisteixo, amb el tema que estàveu parlant ara, perquè jo crec que aquest tema del Parlament d'avui és una història de la qual sabem al final, no? Que és que Esquerra en aquests moments està en una posició feble, necessita una estabilitat, i aquesta estabilitat, efectivament, la pot aguantar, la Núria ho ha explicat perfectament, fins als pressupostos. El que ha estat avui és una moció que, com hauria de saber tothom, i segurament molta gent ja sap, no tenen un valor jurídic, sinó un simplement valor polític. Aquestes mocions aprovades tenen un simplement valor polític, i per tant no és una qüestió de confiança, ni molt menys una qüestió de censura. Una qüestió de censura que tenia una conseqüència directa, que és la convocatòria d'eleccions, o bé l'assumpció d'una nova investidura per part del candidat que hagués guanyat la moció de censura, i per tant és una posada en escena que els de Junts els interessa i que els altres partits també estan col·laborant, perquè tothom en aquests moments té uns interessos polítics determinats. Però efectivament això té una data caducitat, i la data caducitat coincideix amb això que acaba de dir el Pedro Sánchez, que és la negociació dels pressupostos a Madrid i la negociació dels pressupostos aquí. Per tant, quin és el final d'aquesta història? Home, jo crec que està claríssim, no? A Catalunya hi ha un pacte que ja està amb els comuns, que ja estan disposats a pactar, i amb el PSC, per molt que el Junqueras en el seu moment digués que no, i per molt que vulgui Esquerra també presentar que Junts, efectivament, no voldrà pactar aquests pressupostos que ells mateixos van redactar, i per tant, que realment això no té massa sentit, però que en la dinàmica que està Junts ara, és evident que no ho farà. I aquí l'únic problema és escenificar de qui és la responsabilitat, perquè jo crec, potser m'equivoco, que al final de la història és el que he dit, no? Aquí hi ha un pacte a dues bandes.
A veure, la resta sobre aquest anunci de Pedro Sánchez, Dolors.
Sí, ho explicava ara el Josep Manel, no? Jo crec que és un element que aplana el camí, efectivament, per la negociació dels pressupostos al Congrés, definitivament. També ajuda i facilita, no?, a poder-ne parlar amb tranquil·litat en el Parlament, i sobretot, no sé si dir-ho així, però és a dir... anava a dir, posa les estovalles a la taula del diàleg, no?, per entendre'ns, és a dir, que ajuda a que hi hagi, com a mínim...
Les estovalles és alguna mica de plat, no?
Ah, no, anava
a dir... Han posat el primer,
no?
Una mica...
Perquè fins ara...
Són no? molt de metàfores i no sempre l'encerto, jo us ho dic, Ja em disculpo d'entrada. Però...
Està bé les estovalles, però amb les estovalles que... no mengem res,
Clar, és a dir, amb la taula pelada, doncs ara la cosa està una mica més acombollada, perquè hi ha una dificultat evident, no?, per part d'Esquerra i fins i tot per part del PSC i Catalunya i del PSOE, de dir, escolta, hem apostat per un diàleg, però s'ha d'omplir de contingut, perquè i és molt difícil omplir-lo de contingut a les alçades que estem quan els posicionaments continuen sent tan diferents, no? És a dir, si un defensa la independència i l'altre no vol la independència i no la pot permetre, doncs has de poder omplir altres elements.
I l'amnistia, que recorda que és la seva coartada per dir no estic donant el que em demanen, exacte, i per tant dono menys.
No? Per això dic que llavors cal buscar posicionaments, no? O omplir de contingut aquesta taula de diàleg, i al final és un element que és positiu, perquè tal i com, no, explicava el president espanyol, ho explicaves tu ara, home, si tot allò que ens pugui homologar al segle XXI, doncs millor encara que sigui tard, no? Però efectivament, jo crec que el que fa és aplanar tant els debats pressupostaris i els debats dels congressos respectius i parlament respectiu com la pròpia taula de diàleg.
Sí, jo crec que, en primer lloc, és important destacar que hi haurà, o sigui, la supressió del delicte de sedició, de la que s'ha parlat molt, si reforma, si supressió, que és absurd. Hi haurà un nou tipus al Codi Penal, veurem com queda redactat aquest tipus de desordres públics agravats, que ben bé no ha definit gaire, perquè abandonem tota aquella idea del tumulto i d'intentar obstaculitzar l'actuació dels funcionaris públics. Jo crec que si el 2019, quan Pedro Sánchez va accedir amb aquest segon govern Sánchez, amb la majoria de la investidura al govern, ens diuen que els indults als presos polítics catalans haguessin tingut lloc i que la reforma del delicte de sedició al Codi Penal hagués tingut lloc a l'any 2022, jo crec que ningú dels que estem a la taula ens ho haguéssim cregut.
Perdona, ni el propi Pedro Sánchez.
Potser tampoc. I algun dels que hi negocien tampoc. Per tant, és evident que això té una incidència en clau de política espanyola, en clau d'aprovació de pressupostos. Veurem si és suficient. Evidentment, ho posa molt més senzill en la línia del que deia la Dolors, no? Allò, les estovalles de la taula de diàleg i també dels comptes de Pedro Sánchez i de la governabilitat el proper any, com a mínim fins les municipals. Anem a aquests moments, però per mi és evident, veurem a veure demà què diu aquest text, com és aquest nou tipus del Codi Penal, i efectivament constatar que això, primer els indults eren impossibles, després la reforma del delicte de sedició ha estat impossible, però sembla que hi ha una negociació i que sembla que serà possible.
Núria.
Sí, jo crec que és una bona notícia que es digui que es vol homologar el Codi Penal a les democràcies europees, derogar el delicte de sedició és el bon camí, crec, perquè tal com el Suprem va interpretar el fet de l'1 d'octubre i va aplicar-hi la sedició, llavors es podia extrapolar a tot tipus d'exercicis de desobediència civil, la qual cosa, pels drets fonamentals, doncs és una bona notícia que hi hagi la derogació d'aquest delicte. Ara bé, cal veure aquest nou tipus penal dels desordres públics agreujats, què significa si a la pràctica no serà una sedició doncs escrita d'una altra manera, no? I això és important, quan coneguem la lletra petita, poder-ho valorar. Llavors, hi ha una sentència per sedició, com deia, per l'1 d'octubre, i per tant, la derogació d'aquest delicte té un efecte directe als exiliats i té un efecte directe als condemnats també per l'1 d'octubre. I no a tots els afecta de la mateixa manera, no. Perquè hi ha un processament per part dels exiliats per uns delictes de rebel·lió, en el cas de Marta Rovira i Clara Ponsatí, i per la resta, Puigdemont, Comín i Lluís Puig, rebel·lió ho estan per rebel·lió i malversació. Per tant, la derogació del delicte de sedició sí que afectaria d'una manera més positiva d'entrada a Ponsatí i Rovira, perquè només tenen aquest delicte, i si mirem els altres casos, com que també hi ha la malversació, si fes una nova euroordre, doncs, clar, aquests tres exiliats tenen la malversació que de moment no hem vist que Pedro Sánchez anunciï res al respecte. Llavors aquest...
Ni ho farà.
Ni crec que ho faci, home, perquè no, seria molt delicat.
El delicte de malversació és un delicte que no es pot modificar.
Clar, llavors, una euroordre per malversació només s'ha de veure com ho reben els tribunals europeus,
mira,
en aquest
Alemanya
sentit.
Alemanya van dir que sí, per exemple.
Alemanya, per exemple, van dir que sí en el cas de Puigdemont. I després, en el cas dels condemnats, poden demanar una revisió de pena al Suprem. Llavors, el Suprem tindrà a les seves mans com queda les inhabilitacions de tots els condemnats per sedició i també els condemnats per sedició i malversació.
7 minuts i les 10 de la nit. Ara ho apuntava la Núria. Jo crec que també és important aclarir dubtes jurídics sobre en quina situació queda en cadascun de les persones que van quedar condemnades a partir de l'1 d'octubre. A aquesta hora tenim en línia també el cap de Societat de RAC1, el Benet Iñigo. Benet, bona nit.
Hola, bona nit, Pep.
Ara ho apuntàvem. Hi ha el delicte de sedició, hi ha la rebel·lió, hi ha la malversació. Com els podem diferenciar entre ells i qui està acusat de què?
Bé, en realitat, diguem-ne que hi ha ordres, euroordres demanades per rebel·lió, però és evident que la sentència del Suprem et marca el topall, no? És a dir, en el cas de que aquestes persones acabessin jutjades a l'estat espanyol, diguem-ne que l'acusació acabaria sent per sedició. I, evidentment, és que ho han apuntat molt bé realment els tertulians que acaben d'intervenir sobre quins efectes tindrà sobre cadascun, no? I hi ha casuístiques prou diferents. A Jordi Sánchez i Jordi Cuixart la condemna només era per sedició. Per tant, aquesta reforma, diguem-ne que pràcticament els buidarà de condemna. En canvi, caldrà veure com els jutges del Suprem, quan hagin d'aplicar aquesta reforma en els casos d'altres indultats que també tenen malversació, com acabarà definint la condemna, no? Perquè recordem que era una condemna per un delicte medial, és a dir, per sedició i malversació combinades, per dir-ho així. Clar, si ara rebaixa un, però com, fins a quin punt la malversació ara fins i tot podria mantenir els anys de presó de la condemna? En el sentit de que puja la malversació, no? Considera que és una malversació agreujada i que, per tant, doncs la condemna és alta.
Això no podria passar, Benet, eh? O sigui, no pot tenir un efecte retroactiu en contrari. O sigui, la retroactivitat en l'àmbit penal sempre és...
No, però ara el Suprem ha de calcular...
El càlcul de les penes, perquè, bueno, el càlcul de les penes és una altra cosa, però dubto molt que això... No ho sé, hauríem de mirar-ho amb calma, eh? Però dubto molt que es pugui augmentar la pena, saps? Per una reforma...
No, augmentar no he dit, eh? Però dic fins i tot de que no canviï massa, en el sentit que considera que la malversació sent agreujada ja poden ser fins a 8 anys, per tant...
Això podria ser, sí.
Doncs sí, si algú té una condemna de 10, doncs tampoc li canvia massa, per dir alguna cosa, no? M'ha agradat molt el comentari que ha fet la Núria, que és a veure com queda això finalment. Perquè jo crec que realment el que diferenciava la sedició d'altres delictes és que era un delicte realment ambigu. Jo recordo converses amb els advocats prèvies al judici que deien és molt difícil defensar-te d'un delicte que no està gaire ben definit. Jo la primera vegada que vaig sentir la paraula tumultuari va ser el 22 de setembre, quan el llavors portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres, després del 20S, la fa servir en aquella roda de premsa. I ens quedem, què vol dir tumultuari, no? És aquesta indefinició, i per això serà molt interessant veure com queda, què són aquests desordres públics agreujats, no? I com queden definits, que aquesta jo crec que és la clau, més enllà de la pena que suposi el nou delicte, eh? Però com queda definit aquest nou delicte? Serà una mica la clau.
Jo crec que, efectivament, o sigui, la clau és el que ha anunciat és una cosa i el que digui després el text de la reforma és importantíssim. En termes jurídico-penals és fonamental. Veure exactament en què consisteix aquesta reforma, perquè ell diu que, d'alguna manera, deroguen el delicte de sedició, però que el substituiran per una altra cosa. Aleshores, hem de veure si el que es fa és canviar el tipus penal de manera que no existeixi la sedició, però que això, a l'equivalent, sigui un altre delicte, o ja existeix o que es creï de nou, i això és molt important. I després jo anava a dir dues coses més. Que això, a part de l'aplicació, efectivament, en caràcter retroactiu, sempre que sigui més favorable a les persones que hagin estat condemnades, els que no hagin estat condemnats, tot i que el Manet té raó, perquè el propi Suprem està marcant jurisprudència quan ha canviat el concepte, o sigui, quan va rebaixar la rebel·lió de sedició, no canvia l'ordre i la reclamació per rebel·lió de les persones que estan acusades de rebel·lió.
Però
és a dir, haurien de comparèixer, o sigui, no és automàtic. O sigui, l'acusació és una cosa, i una altra cosa és que després la sentència no fos per rebel·lió, evidentment. Val?
Si no recordo malament, un cop hi ha la sentència el 2019 per sedició, hi han noves euroordres que ja demanen sedició i malversació. En el cas de, en el cas de Puigdemont, Comín i Ponsatí, es fan amb els delictes que hi ha la sentència.
D'acord.
Llavors,
si és així,
en teoria,
si van canviar les euroordres, aleshores cap problema.
En teoria,
no tinc constància.
Clar, amb la nova legislació haurien de fer noves euroordres diferents d'acord amb el nou marc legal.
Però tot això s'ha d'esperar, que s'aprovi, és una llei orgànica, el Codi Penal, vull dir que té
el seu... Majoria
absoluta. Té el seu recorregut, i aleshores la segona cosa és la part aquesta més, la dimensió política d'això, val? Que per una banda, primer, pot tenir un cert efecte amb els recursos que estan davant dels tribunals europeus, és a dir, això acabarà en el Tribunal de Drets Humans, i per tant, el canvi normatiu, d'alguna manera, al moment que es produeixi, pot influir en aquests recursos, perquè si s'està modificant la legislació, està reconeixent d'alguna manera que encara que la normativa era aquella en aquell moment, el Tribunal Suprem, en fi, no és que es va equivocar, perquè potser va interpretar de la seva manera el que va considerar que era el tumulto aquest que parlava el Benet, no? Però sí que és possible que això tingui una certa influència a l'hora de valorar si s'accepten o no determinats recursos, fins a on arribi. I la segona cosa és que abans, fora de micro, parlàvem de qui beneficiava més això políticament. I jo deia que evidentment aquí el PP ara tindrà una reacció, diguem, furibunda contra això i es dinamita per aquests partits, però crec que també alguns líders, sobretot, que es presenten a les eleccions a les comunitats autònomes del PSOE, no els hi haurà agradat massa aquesta decisió. I, per tant, hem de veure les seves reaccions, quines seran, no?
Ara, de seguida, també us dono la paraula al Silvio i a la Dolors. Abans, a tot això, queda un minut per les 10 de la nit i Pedro Sánchez continua fent aquesta entrevista a la Sexta amb Jordi Armenteres. No sé si ha donat algun detall més sobre aquesta qüestió de la sedició.
No hi ha detalls, i des del PSOE i Podem ens demanen una mica de paciència per tota aquesta lletra petita que ara apuntàveu sobre la taula. Per completar-ho, potser també és una altra manera de girar el discurs, i podia haver un problema amb els recursos que en aquests moments són a Europa sobre el prestigi o el desprestigi que podia afectar el Tribunal Suprem si hi havia una esmena de les condemnes per sedició. Si això canvia, aquest correctiu, el Suprem, per part d'Europa, no hi seria. Només una reacció, perquè el PP ha anat molt ràpid a posar-hi el punt de vista. Diu Cuca Gamarra a través de Twitter: Sánchez paga puntualment als seus socis les hipoteques que li permeten continuar a la Moncloa a costa de la igualtat davant la llei. Ara un codi penal a la mida dels sediciosos per treure endavant els pressupostos, i entre símbols d'exclamació, alto precio para los españoles.
Gràcies, Jordi. Et mantens connectat per si hi ha qualsevol altra novetat. Ara sí, Silvio i Dolors.
Sí, sembla una mica surrealista que ara començo per això del Partit Popular, que un partit que el seu alcalde de Madrid ahir estava parlant de Millán Astray com si fos, no se sap ben bé què, un gran estadista, una persona, un demòcrata, el fundador de la Legión, avui sortint a parlar de que Sánchez paga i de sediciosos. Serà molt interessant veure com reivindicaran un concepte buit de contingut del segle XIX i que ben bé ningú en tenia en clau jurídica. Per tant, jo crec que és una bona notícia que el delicte de sedició marxi del Codi Penal. També penso, i ho hem d'agafar amb cautela, és a dir, en tot plegat veurem la lletra petita demà quan presentin aquest projecte de llei, que, o no sé si és projecte de llei, no ho farà el govern, sinó els grups que li donen suport. Veurem,
la proposició de llei,
sí, veurem com ho fan, la manera que com la registren. En qualsevol cas, hem de veure què proposen en aquest cas el Partit Socialista i Unides Podem, quins suports tindrà. Veurem, perquè l'independentisme, en aquest cas, els tres partits independentistes tenen representació al Congrés i de fet, Junts i el PDeCAT, no?, amb grups separats, veurem com s'hi comporten, i això pot tenir unes lectures polítiques molt importants. Pedro Sánchez, jo crec que ha estat hàbil buscant aquest moment polític previ a Nadal, lluny de les municipals, però estic d'acord amb el Josep Manel que segur que García Page avui no dorm gaire content.
Dolors?
No, molt breu, escolta, crec que la reacció del Partit Popular és més que previsible, de fet, ho deurien tenir escrit ja d'abans, perquè no han trigat res. Crec que la proposta és de normalitat democràtica, i per tant, des del punt de vista de normalitat democràtica, de modernitat del Codi Penal, no hauria de implicar més, més debats a dreta i esquerra. Aquí, evidentment, té connotacions no?, amb tot el que hem estat parlant i, per tant, donarà per parlar i segurament no serà un debat plàcid el d'aquesta proposició de llei, però crec que al final il·lustra que hi ha marge per parlar, marge pel diàleg i marge per moure's. I al final això també és important per nosaltres.
A veure, abans d'acomiadar el Benet Íñigo, crec que encara et tinc en línia. Benet, una de les preguntes és saber també com pot reaccionar el poder judicial davant aquest denunci de Pedro Sánchez.
Doncs estic convençut que els òrgans del poder judicial, com a mínim, realment ara no estan contents. En part pel que comentava l'Armenteres, que ja fa dies que van deixant anar, quan ha tornat aquest debat sobre si reformaria la sedició les últimes setmanes, i han fet saber que no els agradava gens i que això debilitaria la posició del Suprem en els recursos que hi ha a la justícia europea. D'alguna manera, senten que la seva defensa jurídica de la sentència que van fer doncs queda tocada per una reforma com aquesta. Però ja quan fa un parell d'anys, a principis de la legislatura, es començava a parlar de sedició, sobretot des del Suprem i des del Consell General del Poder Judicial, ja tenien la manera de, no obertament, no potser en discursos, però sí que feien arribar missatges que estaven molt en contra, igual que ho vam saber dels indults, que no eren gens partidaris. En aquest cas, en el dels indults, sí que explícitament, doncs, amb el posicionament preceptiu que havia de fer tant la Fiscalia com el Tribunal. No? És veritat que dins del poder judicial i en la judicatura hi ha excepcions, i recordem que va haver-hi alguns vots particulars al Tribunal Constitucional de jutges del sector progressista que ja deien que en el seu vot particular, que aquella condemna era desproporcionada i que ja criticaven la vaguetat, l'ambigüitat que comentàvem abans del delicte de sedició. Per tant, sí que hi ha veus que estaran a favor, però en general jo crec que el poder judicial segur que no rep amb bons ulls aquesta mesura i veurem com ho plasma quan hagi d'aplicar, quan hagi de revisar la condemna dels polítics condemnats.
Benet Íñigo, cap de Societat de RAC1, gràcies per aclarir dubtes jurídics sobre aquesta qüestió. Bona nit.
Bona nit.
A veure, a les 10:04 tenim reaccions a Madrid i també tenim reaccions aquí a Catalunya. A cap de Política de RAC1, Marc Martínez Amat, bona nit.
Bona nit.
Hi ha reacció tant del president Pere Aragonès com per part d'Esquerra.
Sí, exacte, des d'Esquerra Republicana treuen pit per aquest anunci que acaba de fer Pedro Sánchez, diuen que ho valoren molt positivament la supressió del delicte de sedició del Codi Penal, diuen que és un gran pas endavant, imprescindible en la direcció per acabar amb la repressió, i aquí és on treuen pit, diuen no hauria estat possible això sense la negociació política entre els dos governs, és a dir, sense la taula de diàleg i tampoc sense l'aposta d'Esquerra Republicana per aquesta via negociada. Tornen a reivindicar també en aquest comunicat que han fet l'amnistia i l'autodeterminació com a objectiu final, diuen que continuaran treballant i que el que s'ha anunciat avui és un pas en la bona direcció. Aquí és on entenem també els missatges que hem sentit dels dirigents d'Esquerra Republicana els últims dies, quan, per exemple, Oriol Junqueras aquest cap de setmana parlava de la llista que diu que no farà de tot el que ha donat de si la taula de diàleg, o aquesta setmana també el Parlament, Pere Aragonès, en resposta a Junts per Catalunya, deia donin temps fins a finals d'any per poder valorar els resultats de la taula de diàleg. Doncs un dels acords que era el de la desjudicialització amb data límit a 31 de desembre, doncs s'entén que aquest és un dels fruits que volien que donés amb aquesta reforma del delicte, que veurem també a partir de que entri en vigor. Ara tot just començarà a caminar a partir de que registri el Congrés, doncs un cop quedi aprovada veurem també quin efecte acaba tenint sobre les condemnes ja dictades pel Suprem de sedició i també per als que estan acusats a l'exili, pendents també d'aquests processos judicials. I Pere Aragonès, dèiem, demà compareixerà a les 9 del matí des del Palau de la Generalitat per fer una valoració des de la Galeria Gòtica, per tant, per donar-li aquesta solemnitat a l'anunci de l'eliminació del delicte de sedició. De moment, per Twitter, el que ha piulat aquest vespre és l'eliminació del delicte de sedició és un pas indispensable en la desjudicialització. Continuem treballant per acabar completament amb la repressió i poder votar en un referèndum per resoldre el conflicte polític i per la llibertat. Per tant, s'espera que aquesta notícia, en certa manera, a Esquerra li serveixi per guanyar aire en la seva aposta amb aquesta negociació amb l'Estat, i veurem també que acaba, quines repercussions acaba tenint en la clau catalana també en la relació complicada que hi ha dins de l'independentisme.
Demà, doncs, a les 9 del matí, compareixença del president Pere Aragonès des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Gràcies, Marc. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Amb Jordi, des de Madrid, tenim més reaccions, no?
Sí, bàsicament la de Jaume Asens, cap de files dels Comuns a Madrid, però més enllà d'això és un dels grans negociadors, un dels ponts que hi ha en aquests moments entre Esquerra, sobretot l'esquerra de la Generalitat i el govern espanyol. Ha fet un fil a Twitter, que després l'ha esborrat, suposem que per algun error que el tornarà a penjar, però vaja, havien fet captura de pantalla i diu això: el delicte de sedició passa a la papelera de la història, ho hem lluitat durament, ell diu, lo hemos peleado duro desde el inicio del mandato, guanya el dret a la protesta, els col·lectius socials i la desjudicialització del conflicte territorial, guanya, per tant, la democràcia.
Aquestes són les reaccions des de Madrid, des de Podem, Jaume Asens. A veure, crec que volíeu parlar, Silva.
Bueno, no, només dir que després de sentir la reacció d'Esquerra i del Jaume Asens, home, li costarà molt a Pedro Sánchez dir que això ho fa per... O sigui, jo no dic que... O sigui, hem quedat que està clar que a nivell europeu aquest delicte no existia, però és impossible relacionar això amb un... O sigui, si els seus socis li estan explicant que és gràcies a ells i es posen la medalla i els de Podemos també intenten, d'alguna manera, posar-se aquesta medalla i sabent una mica que... A veure, abans ho deia el diputat del Sílvia, però és que busqueu vídeos del Pedro Sánchez abans de vull dir, sobre aquest tema específic. Sobre aquest
fa dos mesos deia que no hi havia majoria. Pues sembla que ara hi haurà majoria per aprovar una llei orgànica amb majoria
absoluta. Abans dèieu que això al PP li feia mal i que jo crec que això dintre del PSOE, no sé, hem de veure quines són les reaccions de cara al que ve per davant, que són unes eleccions autonòmiques, no?
Jo crec que el president treu pit perquè precisament aquesta setmana al ple va dir que, bueno, se li va demanar que es fessin concrecions sobre la taula de diàleg, no va dir res concret, però sí que va dir que abans del 31 de desembre doncs, hi hauria fruits, i crec que la reforma del delicte de sedició és un fruit d'aquesta taula de diàleg. El que no sé és si n'hi hauran més ni si serà suficient per Esquerra, perquè també estaven intentant reformar el delicte de malversació, perquè de cara a l'any que ve queda pendent un judici per l'1 d'octubre, que és el d'instrucció 13, i que el delicte que comporta penes de presó i que s'atribueix o que s'acusa...
Ja són aquests, no?
Exacte, és el delicte de malversació el que comporta pena de presó, i dues persones claus per Esquerra, com són Josep Maria Jové i Lluís Salvador, es poden enfrontar amb aquestes penes pel referèndum. També el que comentava l'Amat de... La relació quedarà dins l'independentisme amb aquesta reforma, és a dir, hem sentit Esquerra, no hem sentit què pensa sobre això Junts per Catalunya i la CUP. Crec que demà serà interessant veure quin efecte té en les relacions i en la unitat ja desapareguda de l'independentisme, sobretot perquè pot afectar de manera diferent a cadascun dels dirigents.
Bueno, sabem però... el que pensava Puigdemont, això sí que ho sabem.
Sí,
però fixeu-vos que les reaccions que veiem avui, les que veurem, no tenen a veure amb la lletra petita. No. És a dir, tenen a veure amb el fet de presentar una iniciativa. No? I per això el PP ha sortit al minut, no?, al 0, perquè és igual el que digui aquesta iniciativa i és igual que homologui aquest dret a nivell europeu, és igual, ells ho llegiran en clau, ja ho han fet, no?, compra dels pressupostos o diàleg amb l'independentisme, és igual el que digui el text, i Esquerra Republicana hem d'entendre que, tot i que el conegui, però també ha sortit al minut zero per dir, escolteu, això forma part del que fem a la taula de diàleg, no? I, per tant, és evident que és una proposta que només es llegirà en aquesta clau, malgrat que aquí, ni allà, cap dels que han parlat, teòricament, han llegit aquest text, ni saben què dirà, ni fins a on arribarà. En tot cas, crec que el que dèiem, no?, és una bona notícia que hi hagi una reforma en clau positiva i en clau democràtica, però només té aquesta lectura, no?, en clau taula de diàleg, acords de govern al Congrés i al Parlament, i el camí que tindrà per recórrer, que segurament no serà senzill, tampoc.
Sílvia.
Jo estic d'acord amb la Dolors, que és una bona notícia, jo crec que és gairebé objectiu, sobretot és una bona notícia quan no és la solució òptima per qualsevol dels actors, vull dir, la base de qualsevol negociació política. En aquest sentit, el rol de Junts serà estrany. Vull dir, jo estic convençut que avui algú que ha vist aquesta entrevista de Pedro Sánchez de Junts, més d'un, estan contents de que això passi. És evident, segur, i molts dels votants de Junts segur que estan contents de que es moguin coses a Madrid. Però veurem quina és la reacció, perquè el teatre, no, de la política, de vegades demana altres reaccions, i jo estic convençut que és bo. Veurem la lletra petita, però el fet és evident que obre un nou camí, que demostra una intenció del govern espanyol de, com a mínim, esmenar frases gruixudes que han dit en el passat.
Per reblar el que dius, demostra una actitud del govern espanyol de moure's i una actitud del govern de la Generalitat de parlar i de moure's també, i de seure i parlar. I això és inèdit en els darrers anys, i això és esperançador.
Sí, sí.
Pels qui estan condemnats, pels qui estan exilats, i per la política catalana en general.
2 minutes i serà 11:15 de la nit. En condicions normals, ara mateix estaríem fent la secció final del 9C, el Multipantalles, però aquest anunci de Pedro Sánchez anunciant que vol derogar el delicte de sedició, substituir-lo per un de desordres públics agreujats, ens ha fet trastocar una mica el programa. El que farem ara serà una petita pausa per la publicitat i acomiadarem avui el 9C encara intentant analitzar algun detall més sobre aquesta qüestió. Una pausa i rematem el programa.
9C amb Pep Torba.
Em portes la carta en català, si us plau?
Em podríeu enviar el contracte d'alta en català?
Pots preparar-me la factura en català, si us plau?
Com a persona consumidora, has de saber que tens dret a rebre en català els menús, els contractes, les factures o les instruccions d'ús dels productes. Informa't dels teus drets lingüístics a consum.gencat.cat i tens molt a dir. Generalitat de Catalunya.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presence, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46. 45 46.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
RAC1 presenta RAC1 de pensar sobre el malbaratament alimentari amb Mònica Usart. El dissabte 12 de novembre a les 4 de la tarda, un programa per conscienciar la població d'un problema ben real.
Cadascú de nosaltres malbarata 35 quilos d'aliments a l'any. Què podem fer per evitar llançar aquesta gran quantitat de menjar?
El dissabte 12 de novembre, a partir de les 4 de la tarda, el malbaratament alimentari és el protagonista d'una nova edició del RAC1 de pensar amb Mònica Usart.
RAC1. Tots som
A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Hem acompanyat i format a més d'un milió de docents i els hem ofert eines i recursos per elevar el nivell educatiu en els contextos més desfavorits. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
Sí, l'amor a primera vista existeix. I per celebrar el Dia Mundial del Shopping, milers de productes t'esperen al Corte Inglés a preus irresistibles, com un Samsung Galaxy S22 Plus de 256 GB negre, que costava 1.109,90 € per només 999,90. Fins al 13 de novembre, celebra el Dia Mundial del Shopping al Corte Inglés.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Aquest any
No et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presence, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 de la nit. Continuem aquí fent la tertúlia del No ho sé, tertúlia excepcional davant aquest anunci de Pedro Sánchez de l'entrevista a La Sexta, anunciat que derogarà demà mateix, almenys aquesta és la intenció, el delicte de sedició i el vol substituir per un de desordres públics agreujats. Per ampliar, per intentar aprofundir en els detalls jurídics sobre aquesta qüestió, aquesta hora podem saludar el doctor en dret i advocat penalista Marc Molins. Senyor Molins, bona nit.
Molt bona nit.
Estàvem analitzant aquí a la taula no sé quin impacte pot tenir això, aquest anunci, pels condemnats del judici de l'1 d'octubre i quines conseqüències jurídiques.
Bé, l'impacte és evident, en el sentit que en la mesura en què la nostra Constitució consagra el principi d'aplicació retroactiva de les normes més favorables, és a dir, quan hi ha un canvi normatiu que afavoreix el tractament s'aplica retroactivament, s'aplica cap enrere, per dir-ho d'alguna forma, en la mesura, per tant, que aquest principi opera en el nostre ordenament jurídic, s'hauran de revisar les condemnes que s'hagin imposat amb l'antic delicte de sedició, si finalment s'aprova la proposta que s'ha anunciat aquesta nit, s'haurien de revisar aquelles condemnes per adequar-les a la nova regulació. Per tant, en definitiva, s'haurien d'ajustar a una normativa més favorable.
Ens preguntàvem també això, quin efecte pot tenir aquest anunci davant els recursos que hi ha presentats en alguns tribunals europeus.
És una qüestió molt interessant i francament difícil de contestar. En definitiva, no deixa de ser una especulació, no? Però en tot cas, el que és evident és que quan el legislador reforma el delicte i ho fa amb una intenció clara de rebaixar les condemnes, aquell discurs que planava i que molts vam verbalitzar, no? Pues que probablement la sedició tal com estava regulada era excessiva i aquest discurs en alguna mesura es veu confirmat, no? Per tant, quan el tribunal, en aquest cas el Tribunal Europeu de Drets Humans, valori els recursos, en alguna mesura tindrà la confirmació explícita d'aquesta idea, una idea que és subjacent en molts dels recursos, no? Amb molts dels retrets que s'han fet contra les sentències. És a dir, en alguna mesura, aquell prec o aquella denúncia de condemna excessiva s'haurà vist corroborada pel propi moviment que fa, en aquest cas, el nostre legislador orgànic.
A veure, Silva, crec que tenies alguna qüestió a preguntar-li. Sí.
Hola, Marc, com estàs? Bona nit.
Josep, molt bona nit.
Josep Manuel Silva. Escolta'm, sí, un parell de coses, perquè ara la Núria Rius, que està aquí i que està molt ficada amb el tema aquest de la sentència i tot això, estava plantejant una cosa que jo no li he sabut respondre, perquè és una cosa molt tècnica, però que segurament té bastant sentit plantejar-se ara. Si, d'alguna manera, en els condemnats la malversació va ser un delicte medial, no? Per la sedició, i per tant les penes es van aplicar tenint en compte que aquests dos delictes, suposo que això era un concurs de delictes, no? M'imagino. El fet de que això, l'aplicació retroactiva favorable si es deroga la sedició, fes rebaixar les penes de la sedició, podria comportar ajustar també fins i tot per sobre les penes per la malversació? Aquesta és la pregunta. No sé si m'he explicat.
Perfectament. La Núria dispara amb bala, quan pregunta... En fi, a veure si sóc capaç de contestar. Efectivament, a la mesura en què els concursos, en definitiva un concurs no és res més que quan un mateix fet o quan un fet complexa abarca diferents figures delictives, no? En aquest cas, el fet complexa, doncs, són tots els fets que vam viure a Catalunya, i aquesta complexitat implicava, a ulls del Tribunal Suprem, doncs un retret per malversació, un retret per sedició, en fi, havien dit diversos retrets que, diem els tècnics, concursen entre si. Un dels efectes del concurs és que ens anarem a buscar la pena del delicte més greu i l'apliquem a la unitat superior, no? Dintre dels marcs penològics, doncs la mètrica ve condicionada efectivament per la presència d'un concurs. En definitiva, Joan Manel, efectivament, si es retira el delicte de sedició, la mètrica, els marcs penològics que serien d'aplicació a la malversació es podrien veure alterats, perquè precisament el concurs fa que les penes interactuïn entre elles. Això seria com per donar una explicació molt gràfica, si tenim un got o una galleda de 5 litres d'aigua i afegim un got de cafè a 50 graus, mentre que els 5 litres estan a 100 graus, doncs el resultat no són 150 graus, no? Perquè hem de ponderar la gravetat de l'un amb el volum de l'altre. En definitiva, sí que interactuen les penes i sí que, per contestar a la Núria i a la teva pregunta, sí que es podria arribar a donar un marc penològic sensiblement més favorable, inclús pel delicte de malversació.
O sigui, però en casos, en cap cas, perquè això és el que jo li plantejava, en cap cas podria augmentar la pena per malversació perquè era inferior a la que li hauria correspost si fos un delicte aïllat i no vinculat a la sedició en un concurs? És això?
No necessàriament. Jo crec que no, que en cap cas. És a dir, en cap cas els hi podria empitjorar la situació.
Que era la sensació que jo tenia, però quan m'ho ha plantejat ella no estava segur.
Veure, el delicte, la malversació en la mesura en què seria un pronunciament ferm, seria el que anomenem una reformatio impeius, no? Una reforma pitjor plantejada en el context d'una voluntat legislativa de millorar el tractament. Per tant, tècnicament no cap. Aquí hi ha el gran dubte, evidentment, és què passarà si en un futur s'enjuïcia, aquí està pendent d'enjuïciament, amb aquest nou codi i amb aquests nous delictes. Però jo segur, això sí que tinc l'absoluta certesa, no es pot empitjorar en cap cas la situació processal i jurídico-penal dels que ja han sigut objecte de sentència.
Núria? Sí, entenc llavors que quedaria en mans del Suprem, no?, decidir, per exemple, si Jordi Turull, que està condemnat per sedició i per malversació, si s'eliminés el delicte de sedició, o Oriol Junqueras, que està en la mateixa situació, si els hi podria reduir a una part molt petita la inhabilitació o a una part més gran. És a dir, quedaria totalment en mans del Suprem la interpretació que fes quina seria aquesta inhabilitació per aquests dos dirigents, perquè això té un efecte polític directe, no?, a si es poden presentar unes eleccions, per exemple.
Efectivament. És a dir, el que processalment tocaria en aquest moment és, una vegada la reforma sigui ferma, és obvi, no?, però l'únic que hi ha en aquests moments és un avís de la introducció o l'anunci de la introducció d'una proposta de modificació d'una llei orgànica, que per la pròpia naturalesa orgànica exigeix temps i, en fi, una vegada es consumi aquest procés de reforma legislativa, les defenses normalment el que faríem és sol·licitar al tribunal que apliqui el nou text per ser més favorable. Aquella sol·licitud s'haurà d'entomar per part de la sala sentenciadora, efectivament, per part de la sala segona al Tribunal Suprem, i aplicar en el sentit de rebaixar. No és que quedi en mans, de vegades aquesta l'expressió queda en mans dona la sensació que genera una enorme discrecionalitat.
Sí.
Exacte, just. Sí. És un quedar en mans, sí, és a dir, és cert que el Tribunal Suprem podrà optar per, dintre del nou marc penològic, per individualitzar d'una forma més greu o més o menys greu, però en definitiva la mesura en què tot el marc, el corxete, no, es desplaça cap a una zona més benevolent, la capacitat de maniobra del Tribunal Suprem és petita.
Més que res perquè el Suprem, perdona, Pep, perquè el Suprem no deu estar massa content, diguem-ne, amb aquesta reforma, no? Però això ja no és una opinió penal, és una opinió més subjectiva, sí.
O sigui, el que a mi em sembla és que el Tribunal, ni el Suprem, ni qualsevol dels 5.000 jutges i magistrats que serveixen a diari, ni estan contents ni estan descontents. És a dir, la llei és la llei, ells l'apliquen i en ocasions l'apliquen doncs, sent conscients que la conseqüència d'aquella aplicació és dura o que al seu entendre pot ser laxa, però en realitat el parer o la íntima convicció del tribunal respecte del resultat o de la severitat del legislador és secundària. El nostre sistema amb això pretén ser, entre cometes, objectiu i deslinda, no? Separa la condició de ciutadà que té un magistrat de la seva condició de professional de la justícia.
Marc Molins, doctor en dret i advocat penalista, moltes gràcies per resoldre també dubtes jurídics que envolten aquesta qüestió. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Clar, una de les preguntes, un dels dubtes que també teníem després d'aquest anunci de Pedro Sánchez era si això dinamitava també tota la negociació que el PSOE tenia en paral·lel sobre el Consell Judicial del Poder, el Consell General del Poder Judicial. Tornem amb tu, Jordi, des de Madrid. Hi ha novetats sobre aquesta qüestió?
Recordareu probablement aquella metàfora que va fer Esteban González Pons ara fa dues setmanes dient que la porta estava tancada però no estava tancada amb clau per poder negociar la renovació del CGPJ. Queda clar que ho dinamita tot. Hi ha un comunicat del Partit Popular. No és un comunicat, són fonts directes del partit, quatre línies que ens fan arribar tres idees molt concretes. Un, que les lleis d'Espanya no poden redactar-se a la seu d'Esquerra. Dos, que Pedro Sánchez ha renunciat a ser president de tots els espanyols, que ni Pedro Sánchez, diuen el PP, és digne de la tradició democràtica del PSOE, ni el PSOE pot callar davant aquest episodi sense ser còmplice exprés d'aquesta barbaritat política, que és com qualifiquen aquesta reforma del Codi Penal, i diu el PP, com a partit polític diem, hi haurà entesa entre les dues grans forces d'Espanya, però serà amb aquest Partit Popular i amb un altre PSOE, amb un que on no hi hagi Pedro Sánchez.
Se li donen dues voltes a la porta, no? A la clau.
Sí, no sé si volies dir.
I llencen la clau, probablement.
Això de que les lleis espanyoles no es poden redactar a la seu d'Esquerra Republicana, què vol dir el PP? Que els d'Esquerra Republicana no són espanyols? O sigui, el missatge subterrani és una mica absurd. El Partit Popular penso que ha sortit una mica, vull dir, agafa aquesta oportunitat de fer una mica més d'oposició, que bueno, és absurd aquest posicionament i que el deixa a la barbaritat política al PP.
Gràcies, Jordi. Bona nit.
Bona nit.
Un minut i seran dos quarts d'onze de la nit. Ara ja sí que acomiadem la tertúlia. Avui agraïm moltíssim que s'han quedat més tard del que estava previst, però aquest anunci de Pedro Sánchez s'ho valia. A Sílvia Falcó, Núria Oriols, Josep Manel Silva i Dolors Camats. Moltes gràcies.
Ara ens pagues el sopar, no?
Que vagi bé, sí. Ara, esperem aquí fora. Bona nit. Joan Torres, bona nit.
Bona nit.
De què parlarà demà el Basté?
Doncs, evidentment, el món seguirà molt pendents de l'anàlisi i les reaccions a la modificació del delicte de sedició anunciat aquesta nit per Pedro Sánchez i que es presenta demà mateix al Congrés. El món també abordaran els límits de la llibertat d'expressió amb el professor de Filosofia del Dret de la UPF, Josep Lluís Soler, i entrevistaran al periodista Jordi Évole, que diumenge actua a la sala Apolo 2 a Barcelona amb la banda Los Niños Jesús.
Doncs tot això serà demà. Nosaltres hi tornarem, com sempre, a dos quarts de nou del vespre. Que vagi bé. Bona nit.